Som U.
Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimecres 31 de maig, últim dia de mes, amb unes eleccions acabades i unes altres convocades, després d'una campanya llarga i amb una petita treva abans que comenci la propera, però aquest mes de maig encara ens tenia una darrera sorpresa, entre cometes, preparada, una notícia que evidencia la situació límit del planeta. Un estudi que han fet més de 40 investigadors d'arreu del món alerta que la situació de la Terra és crítica. Els resultats els han publicat a la revista Nature i bàsicament especifiquen que s'han sobrepassat els límits dels sistemes terrestres que es prenen com a referència per poder dir que la Terra és un lloc segur. Després en parlarem més a fons, però a grans trets es refereix a l'escalfament, al clima, als ecosistemes, als aqüífers o als nutrients que han traspassat cap a la Terra. Ara bé, els científics també diuen que encara hi ha una possibilitat de retornar a la zona segura. Això sí, només hi ha una manera d'aconseguir-ho, fent accions ràpides. I això mentre encara hi ha líders polítics que posen en dubte el canvi climàtic o que creuen que les mesures a emprendre no són urgents. D'aquí a una estona, en temps de tertúlia, parlarem amb una d'aquestes 40 investigadores que ha format part de la recerca. És la Noelia Zafra, investigadora del Centre Basc per al Canvi Climàtic. I mentrestant, a casa nostra, continuem en període de sequera i avui, com dèiem, que s'acaba el mes de maig, farem una mica de balanç per saber com està la situació i si les pluges dels darrers dies han ajudat una mica o només han estat un miratge. Alguns diran que es tracta d'un missatge alarmista, però és la realitat i la tenim més a prop del que ens sembla. I si triguem massa, quan agafem consciència, potser no estarà ja trucant a la porta de casa, potser ja haurà entrat de ple, sense avisar, i no la podrem fer fora. Passen 2:30 a 8:45, abans de sopar heu de saber que... L'independentisme mira de cosir ferides després de la patacada que es van dur a les eleccions municipals. Aquesta tarda el president Pere Aragonès s'ha reunit amb Junts per Catalunya i la CUP per reflexionar sobre la situació i, sobretot, posar ja la mirada de les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Damunt la taula hi ha la proposta de fer aquest front unitari, una idea que encara s'està gestant i que no acaba de concretar-se. D'una banda, Esquerra, que planteja compartir part del programa electoral, i de l'altra, Junts per Catalunya, que defensa que una llista única per presentar-se al Congrés. Sí, com sigui. Aquesta tarda han començat aquestes primeres converses, han acabat fa just mitja hora, per intentar refer aquesta unitat del moviment independentista. Els partits s'insten a continuar parlant els dies vinents. Adrià Santasusagna.
Pere Aragonès s'ha reunit durant una hora i mitja amb Laura Borràs i Jordi Turull. Damunt la taula s'han plantejat diferents opcions que no s'han revelat i, segons Laura Borràs, no s'ha descartat cap opció, tampoc la llista única. La presidenta de Junts ha insistit que les converses tot just comencen i que han de servir per acabar amb la mala maror entre els dos partits.
Que aquesta oportunitat sigui una manera de recuperar aquestes confiances i d'aconseguir aquesta força que ens donen les urnes, no a la legislatura espanyola, que ja és la que acaba, sinó a la legislatura catalana en la qual estem immersos.
Per la seva banda, la CUP també creu que s'ha de refer la unitat independentista, però vol separar de les eleccions del 23 de juliol. Eulàlia Reguant diu que cal anar més a fons.
A correcuita, els problemes que són profuns no es solucionen i que no es va a toc d'eleccions. Que si realment volem donar respostes, no es pot pretendre que en un mes i mig es solucioni el que no s'ha fet en dos anys.
Sigui com sigui, les converses entre el president Junts i la CUP seguiran en els propers dies.
Doncs bé, això passava aquesta tarda, però abans Oriol Junqueras ja ha esborrat totes les opcions perquè Esquerra es presenti de bracet amb Junts el 23J. El líder d'Esquerra s'ha reunit amb Aragonès abans que el president es veiés amb els altres partits. Marc Martínez Amat.
Junqueras ha desinflat el globus de la llista única després de la reunió amb Aragonès al matí i creu que això ja s'ha demostrat que no funciona i que desgastaria el president.
No compartim propostes que creiem que formen part del passat, que creiem que han demostrat els seus límits evidents al llarg del passat, i sobretot no volem compartir propostes que entenem que tenen un objectiu que és purament tàctic en contra de la presidència de la Generalitat en contra del govern de Catalunya i en contra del conjunt de l'independentisme.
En canvi, pel president d'Esquerra, el Front Democràtic que planteja Aragonès es podria concretar en un acord programàtic comú dels partits sobiranistes de cara al 23J, també en l'àmbit municipal, en el compromís que els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions les encapçalin independentistes. Junqueras també s'ofereix a votar un candidat de Junts per rellevar Laura Borràs a la presidència del Parlament.
I qui ja s'ha desapuntat d'aquest Front Democràtic d'Aragonès són els comuns, que diuen que no volen anar amb Junts ni a la cantonada, i Salvador Illa ha criticat que el president es plantegi bastir grans consensos sense tenir en compte el primer partit del país, que és el PSC. Tot plegat, moviments de cara a aquesta nova cita electoral que ha convocat Pedro Sánchez. El president espanyol admet que unes eleccions a ple estiu suposen un problema, però diu que és més important el que hi ha en joc que les vacances.
Sé que s'acerquen les vacaciones. Las primeras vacaciones completamente normales que tendremos tras el fin de la pandemia de la COVID-19. Me hago cargo. Pero lo que se decida el próximo 23 de julio va a ser decisivo para España. Va a tener efectos sobre las vidas de la mayoría social de nuestro país durante la próxima década.
I per què diu Pedro Sánchez que són tan importants pels propers 10 anys? Doncs perquè diu que hi ha en joc la democràcia i la confrontació de models. O es va a un model trumpista amb l'extrema dreta o es manté un govern progressista. Això ho ha dit en una reunió amb tots els diputats i senadors que ara acaben la legislatura. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Si Sánchez apunta que estem a la porta de la campanya més crispada de la història per les mentides de l'extrema dreta, on també inclou el PP, els qualifica de trumpistes.
I la tormenta, ya lo hemos visto el pasado 28 de mayo, va a ser tremenda. El aperitivo de suciedad, de insultos, de mentiras, van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen los argumentos, con el único empeño de que bajemos los brazos y que desmovilicemos a la mayoría.
Y apela, de fet, a l'esperit antifranquista.
Mirad, nuestro partido no lo fundaron 7 exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros.
A més, adverteix que la campanya estarà plegada de mentides pel control que té la dreta dels principals mitjans de comunicació espanyols. Discurs per arengar bases del PSOE, sortit del Congrés dels Diputats entre aplaudiments i amplors de diversos diputats i senadors.
I per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo insinua que Pedro Sánchez ha convocat les eleccions en plenes vacances per buscar precisament una baixa participació. El president del PP diu que això no els farà tirar enrere. Avui ha començat ja la precampanya a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia. Sílvia Solanes.
Un Feijóo que ha mesurat molt les paraules i s'ha penjat la medalla d'haver triat Catalunya com a lloc on fer el seu primer acte postmunicipals i postconvocatòria d'eleccions. I d'això ha parlat del 23J i de canvi de cicle, no sense criticar abans les maneres de Sánchez.
Convocar eleccions en les fechas més caluroses i en el major éxodo vacacional. Es un hecho sin precedentes. ¿Se busca la menor participación? No lo sé. Lo que sí sé es que los ciudadanos tienen ahora mucha más responsabilidad y estoy convencido muchas más ganas de votar que nunca.
El president del PP ha estat molt còmode en un discurs clarament electoral i davant un públic empresarial que li ha comprat les idees, moltes de baixar impostos. De fet, el president del Cercle ja ha dit que possiblement l'any que ve tornarà com a president del govern espanyol.
I és que Feijóo ha admès haver-se equivocat amb Catalunya, per això ara diu que serà una de les seves prioritats.
Creo que tuvimos un problema y es que consideramos que Catalunya era un tema que nosotros no podíamos abordar. Lo consideramos como un problema crónico desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que eso es un error. Cataluña es un motor básico de nuestro país.
Avui Feijóo s'ha endut tot el protagonisme després que Pedro Sánchez hagi anul·lat la seva assistència a les jornades al seu lloc i ha enviat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, que ha avisat que el model econòmic del PP és una incògnita, Montse Martí.
Calviño ha contraposat el model econòmic del PSOE, que diu que és conegut, responsable i ha permès superar amb bona nota els estralls de la crisi sanitària, amb el model econòmic del PP, que segons la ministra d'Economia no se sap per on anirà.
Yo ignoro cuál es el programa económico del señor Feijóo, aparte de bajar impuestos masivamente con un modelo político que fue el que llevó a la crisis financiera del Reino Unido. Yo no sé lo que piensa hacer el señor Feijóo con las pensiones, yo no sé qué piensa hacer el señor Feijóo con la vivienda, yo no sé qué piensa hacer con la política fiscal. Entonces yo hablo con la experiencia de lo que hemos hecho en estos años y con un modelo de política económica que funciona.
Nadia Calviño tancà les jornades del Cercle aquest migdia en substitució de Pedro Sánchez, que va anul·lar la seva visita a Barcelona, com sabeu, després de convocar eleccions.
La consellera d'Economia, Natàlia Mas, també s'ha dirigit als empresaris, ha assegurat que l'economia catalana va bé i acusa els que diuen el contrari de fer discursos catastrofistes injustificats.
L'economia catalana avança en la bona direcció. No és un missatge que escoltem gaire. Hi ha altaveus a qui agrada dir que anem malament, però crec que no és cert ni rigorós i que cal dir-ho desacomplexadament, fonamentar-ho i creure'ns-ho. Perquè s'ha d'acabar el temps, penso, d'un derrotisme que ni està justificant ni aporta res de bo a ningú.
Sobre la fuita d'empreses durant el procés, la consellera ha insistit que del 2017 al 2022 han marxat més empreses de Madrid que de Catalunya. I per cert, aquí també ha engegat la maquinària electoral és Sumar. El partit de Yolanda Díaz surt a l'ofensiva per intentar recollir fons de cara a la campanya pel 23 de juliol. Ha enviat dos correus als simpatitzants de la formació per demanar-los suport econòmic i també implicar-los. De fet, els correus van signats per la vicepresidenta del govern espanyol. Això Sumar, però també hi ha moviments a l'espai de la dreta. Avui l'exdiputada de Vox, Macarena Olona, ha presentat el seu nou partit per concórrer el 23 de juliol. L'ha registrat amb el nom de Caminando Juntos. I qui també planteja tirar pel dret, atenció, és Edmundo Val, l'ex número 2 de Ciutadans, amenaça de crear un partit nou després que la seva formació hagi decidit no presentar-se a les eleccions. Una nova cita electoral, evidentment, que condicionarà políticament tot l'estiu. De fet, amb els terminis que preveu la Constitució, hi haurà activitat parlamentària a ple agost i la investidura del nou president inaugurarà el curs. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, d'entrada es constituiran les Corts Espanyoles el 17 d'agost, està per escrit, i això va a missa, i aquest serà el primer punt calent de la legislatura perquè s'haurà d'escollir la mesa del Congrés. Hi ha tres escenaris possibles, que torni a imposar-se la coalició d'esquerres, que el PP guanyi per majoria absoluta o que el PP hagi de pactar amb Vox. En aquest cas, l'extrema dreta podria reclamar la presidència del Congrés i, per tant, per primer cop, Vox controlaria el debat a la cambra. A partir d'aquí, a partir del 17 d'agost, Felip VI es reunirà amb els grups polítics per mirar de formar govern, i en aquest cas no té terminis. El rei d'Espanya pot ajornar tant com vulgui l'encàrrec a un candidat, però el més normal és que al cap d'un parell de setmanes, a principis de setembre, ja hi hagi el primer debat d'investidura. Si això és així, a tot estirar, per Tots Sants s'haurà d'haver escollit un president, si no, es repetiran les eleccions com ja va passar el 2015 i el 2019.
Unes eleccions, com ara dèiem, que cauran en ple estiu i aquests dies ha sorgit el dubte de què passa si ja tens, per exemple, contractades les vacances i el 23 de juliol et toca ser una mesa electoral. Doncs bé, avui al Món RAC1 han resolt dubtes amb la membre de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, Meritxell Cabezón. Ho repassem amb el Pol Prats.
Tenir bitllets d'avió serveix com a excusa?
Depèn de la data. Ha de ser anterior a la convocatòria. El que no es pot fer és el fet de dir ai, m'ha tocat ser mesa, em compro els bitllets després.
I si ja tinc pagat algun allotjament?
Si hi ha un cost econòmic perquè s'hagi comprat uns bitllets, s'hagi agafat un apartament, un hotel, un càmping, una caravana, evidentment queda eximit.
I què passa si tinc previst anar a casa uns amics o a una segona residència?
Doncs si no es pot justificar, no hi ha prova. I en dret, si no hi ha prova, no hi ha res.
I si les vacances són lluny de casa?
Una cosa és anar 500 quilòmetres i l'altra 50. S'ha d'anar molt al cas concret. I les excuses es miren una per una.
Cal tenir en compte alguna cosa més?
Hi ha uns criteris determinats a la Loreg i en funció de lo que la persona comunica a la Junta, si no encaixa directament amb un d'aquests, aleshores s'ha de valorar.
El sorteig per triar els membres de mesa serà entre el 24 i el 28 de juny.
I per cert que la Junta Electoral Central es planteja demanar el DNI a les persones que vulguin votar per correu. Fins ara només era obligatori ensenyar la identificació en el moment de rebre la documentació, és a dir, el sobre i les paperetes. En aquestes eleccions espanyoles, però, si la Junta ho confirma, la setmana que ve caldrà presentar, com dèiem, el DNI en el moment de lliurar el vot a Correus. L'òrgan fa aquest pas després, recordem que amb la campanya del 28 de maig es destapessin diverses trames de compra de vots en alguns punts de l'Estat. I amb les eleccions espanyoles anticipades, el govern de Pedro Sánchez ha decidit aturar un dels seus projectes pendents, la reforma de la selectivitat. S'havia de començar a implantar el curs vinent, però el Ministeri d'Educació assegura que ha decidit paralitzar-ho per responsabilitat. Pep Tormos.
Creuen que és més lògic que ho tirin davant el nou govern, sigui quin sigui. El Ministeri, doncs, deixarà acabada la tramitació del decret, però no ho portarà al Consell de Ministres perquè ho aprovin. La reforma preveu més temps per fer les proves, passant dels 90 als 105 minuts. També que els alumnes puguin triar si examinar-se d'Història d'Espanya o Història de la Filosofia. Estava prevista pel curs 22-23-24, ara però la decisió de si cal aprovar-ho o no queda en mans del proper govern.
En canvi, el que sí que tira endavant a partir de demà són les baixes laborals per regles doloroses i incapacitants. És una de les mesures estrella de la nova llei espanyola de salut sexual i reproductiva que va entrar en vigor fa unes setmanes. També es podrà demanar la baixa després d'un avortament, voluntari o no, i també a partir de la setmana 39 de l'embaràs. Laia Colomer.
En el cas de les baixes per regles incapacitants, serà el metge de capçalera qui decidirà si una dona pot demanar-la o no. Serà en funció dels símptomes, del seu historial clínic o bé si té alguna malaltia diagnosticada com l'endometriosi o els ovaris poliquístics. Els metges de família també hauran de dir de quants dies seran les baixes, per exemple. En alguns casos podrien ser baixes anuals perquè les dones les utilitzin cada cop que les necessitin sense haver d'anar al metge cada mes. La nova llei de salut sexual i reproductiva i de l'avortament va entrar en vigor fa 2 mesos. A partir de demà també es podrà demanar la baixa després d'un avortament i a partir de la setmana 39 d'embaràs. Fins ara, en aquest últim cas, els metges en podien donar si la justificaven amb una patologia derivada de l'embaràs.
9:45 a Barcelona. Hi ha converses a totes bandes per intentar formar govern després de les eleccions municipals. Xavier Trias reclama de Colau que no faci un Valls 2 i l'alcaldessa en funcions insisteix en la possibilitat de fer un govern progressista. Qui va quedar segon, Jaume Collboni, tampoc llença la tovallola i aspira a l'alcaldia.
Està acostumada a fer coses miraculoses, ja va fer el del Valls. Espero que no tingui l'atreviment de voler fer coses tan estranyes com la del Valls. El que hauria de fer és reconèixer pues, que he guanyat jo.
Els equips s'han posat en contacte i tots just han començat les converses, per tant, pas a pas.
Presentaré la meva candidatura. Estic convençut que es podrà construir una majoria de progrés a l'Ajuntament de Barcelona i que, per tant, podrem tenir alcalde socialista.
Colau avui ha dit públicament que descarten a la llista de sumada a Yolanda Díaz en les converses a totes bandes. Daniel Cirera, del Partit Popular, també entra en l'equació. Ja ha quedat per veure's amb Trias en les properes hores. I a Ripoll, els partits debaten què fer amb el govern municipal. La força d'extrema dreta, Aliança Catalana, va guanyar de manera molt contundent, però no va aconseguir la majoria absoluta. Sílvia Orriols fa bandera de les seves propostes anti-immigració. Són declaracions a RAC1.
Nosaltres el que volem és posar fi a aquest cicle de degradació, d'immigració descontrolada, d'inseguretat. Volem, doncs, un Ripoll net, segur, endreçat, que no vulneri els drets i interessos dels seus ciutadans per regalar absolutament tot a qui ve de fora, sinó que primer, doncs, s'ha de prioritzar les necessitats dels propis ciutadans.
Això és el que diu Sílvia Orriols, un escenari de pactes que està obert. La resta de partits podrien deixar-la governar. La segona força, Junts per Catalunya, no vol liderar el govern municipal i aquest vespre Esquerra reuneix la direcció per decidir amb qui se sumen. Anem cap a Girona, Bàrbara Julva.
Junts i Esquerra són clau per desbancar Aliança Catalana. A més, caldria sumar-hi dues de les tres formacions, la socialista, la Copaire o Som i Ripoll. La candidata juntaire Manoli Vega anà per la Terracú.
Si hi hagués, doncs, una suma d'altres forces polítiques que vulguin encapçalar aquest grup, doncs els hi donaríem suport en el moment de la investidura i si no ens mantindrem al marge, però sempre des de l'oposició.
El pacte poc probable d'Esquerres obligaria d'una banda a llimar diferències entre Junts i Som i Ripoll i de l'altra a congeniar Junts, PSC i la CUP. Xantal Pérez d'Esquerra admet a RAC1 que l'escenari està obert a l'espera del que digui l'executiva.
Estem pendents a veure de què fem. Les possibilitats hi són totes sobre la taula.
El PSC d'Enric Pérez vol garantir la governabilitat impedint, això sí, el pas d'Oriol. Són declaracions a RAC1.
Estarem oberts des de la responsabilitat per intentar garantir una governabilitat i que Ripoll doncs, no quedi aturat.
Mentre la CUP buscarà fórmules perquè no governi, Aliança Catalana sobre Ripoll ha de debatre internament si donen suport o no a un govern alternatiu.
I d'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia rectifica i condemna ara a 4 mesos d'inhabilitació els membres de la Mesa del Parlament de l'1 d'octubre. Així ho recull la nova sentència després que el Tribunal Suprem obligués el TCJ a repetir el judici. Inicialment els havia condemnat a 20 mesos d'inhabilitació.
El TCJ també condemna Lluís Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó a pagar una multa de 1.200 euros, tot i que en la primera sentència era de 30.000. Tots ells formaven part de la Mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell. Segons els magistrats, van cometre un delicte de desobediència tramitant les lleis de desconnexió. Recordem que el Suprem va acceptar el recurs d'Anna Simó i va ordenar repetir el judici per falta d'imparcialitat de 2 dels magistrats, Carlos Ramos i el president del TCJ, Jesús María Barrientos. La sentència encara es pot recórrer.
I en plan econòmic a l'Euríbor, l'indicador principal per calcular les hipoteques ja s'apropa al 4%. És una xifra que no es veia des del 2008.
EAE Business School us ofereix
aquest espai.
De fet, les hipoteques ja s'han encarit més de 250 euros mensuals de mitjana.
Quan falta un dia perquè s'acabi el mes, l'Euríbor se situa al 3,86%. Fa un any era del 0,3%, una diferència de més de 3 punts i mig que explica la crescuda de préstecs bancaris. En aquests moments, una hipoteca mitjana de 145.000 euros a pagar en 24 anys costa 252 euros més cada mes. Això són més de 3.000 euros addicionals l'any. Si es fa una quota mensual de la hipoteca, si fa un any una quota mensual de la hipoteca era de 588 euros, ara ha passat a 840.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
10 minuts per les 9, enèsim crit d'alerta dels científics que avisen que el planeta Terra ja ha superat els límits per la vida humana segura. Una quarantena d'investigadors internacionals han publicat, com dèiem a l'inici, un informe a la revista Nature en què adverteixen que la sobreexplotació dels recursos posa entre les cordes la capacitat del planeta i també el futur de la humanitat. L'estudi conclou que la Terra està molt greu, però que encara no és terminal.
Els científics han analitzat els grans límits del planeta i conclouen que ja s'han sobrepassat 6 dels 8 indicadors que consideren segurs. Per exemple, la preservació del clima i la biodiversitat, les masses d'aigua dolça, els cicles de nutrients i la presència d'aerosols contaminants a l'atmosfera. El líder de l'informe, Johan Rockström, un copresident de la Comissió de la Terra, es mostra preocupat pels resultats i alerta que si no es produeix una transformació a temps, és molt probable que hi hagi un impacte generalitzat en el benestar humà. Els investigadors fan una crida a les autoritats, però també a les empreses, perquè són les que més ràpidament poden implantar accions per revertir la situació.
Avui en Temps de Tertúlia parlarem sobre aquest estudi, entrevistarem una de les investigadores que el signa, de fet és l'única científica de l'estat espanyol que hi ha participat, és Noelia Zafra, del Centre Basc pel Canvi Climàtic. I a casa nostra, la sequera continua a bona part del territori, malgrat que hem tingut un mes de maig marcat per les precipitacions. Avui acabem el mes i dels 31 dies, atenció, 27, ha plogut en algun punt del país. Avui al No ho sé hem volgut comprovar en què s'ha traduït exactament això als embassaments del país. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Ha servit perquè es recuperin una mica o no?
Ha servit perquè recuperin una mica alguns, d'altres han continuat baixant, i sobretot pel que ha servit és per frenar una mica aquesta sagnia que portàvem acumulada de mesos, d'un parell d'anys. De fet, s'acaba la primavera, cal esperar que la cosa encara doncs, pugui recuperar-se una mica més les properes setmanes, i sobretot ara ja, doncs, frenat el cop, doncs, esperar a veure, tenir les esperances del que pugui passar a la tardor. Si et sembla, fem un repàs d'alguns embassaments.
Algunes dades,
perquè són molt concloents. Dèiem que alguns s'han recuperat, per exemple, el de Sau. El de Sau sí que és el que nota una millora més clara. Mirarem dades des de l'1 de maig fins avui, des de fa un mes pràcticament, per tant, fins avui. A l'embassament de Sau, aquell icònic del riu Ter amb el campanar, l'església de Sant Romà de Sau, doncs és un embassament bastant gran, de 165 hectòmetres cúbics. L'1 de maig estava al 7,7% de capacitat, amb 12,5 hectòmetres cúbics només d'aigua, i avui mateix pràcticament ha doblat l'aigua que teníem emmagatzemada, està al 14,1%, ha pujat 6,4 punts, i ha passat de 12,5 hectòmetres cúbics a 23,2, per tant, ha pujat 11. Recordem, això ho hem comentat alguna vegada aquí, no ho sé, que un hectòmetre cúbic d'aigua és aproximadament el consum mitjà d'aigua d'un dia a tot Catalunya. Això l'embassament del Sau, que com dèiem, és el que està en més bones condicions. El de la Baells, el riu Llobregat, ha passat del 25,5 al 26,1, ha pujat menys. De fet, sobretot s'ha notat l'última setmana, els últims 10 dies, aquest augment d'un 0,6 punts, i ha passat de 27,9 a 28,6 hectòmetres cúbics. Per tant, el que dèiem, no es nota gaire l'augment, però si més no, tampoc es veu la baixada continuada que tenia. El de la Llosa del Cavall, el riu Cardener, el Solsonès, en aquest cas ha baixat del 23,6% l'1 de maig a 21,2 a data d'avui. O el de Siurana, un embassament petit, el que hi ha de 12 hectòmetres cúbics, 12,2 al Priorat, ha passat del 7,1 al 6,9, també ha baixat una mica. Això són conques internes, eh? Recordem embassaments que hi ha a rius que neixen a Catalunya i van a parar a la Mediterrània sense passar les seves aigües per la conca del riu Ebre. També tenim els rius o els embassaments embassaments dels rius de la Conca de l'Ebre. En comentarem un parell, el de Rialp, el riu Segre, un embassament més gran, 14,4 hectòmetres cúbics, bastant més gran que l'embassament de Sau. Ha passat del 5,9 l'1 de maig, del 5,9%, al 8,2. Per tant, també s'ha recuperat una mica. Mm-hmm. Recordem que els embassaments de les comarques de Lleida sobretot es fan servir especialment per tasques agrícoles, o el de Canelles, que és el més gran, tot i que està a cavall de Catalunya i la Franja, ha passat del 18,7% al 16,6%. Aquest també ha baixat, però globalment podem estar contents perquè, com a mínim, aquest maig que ha anat plovent, no tot arreu de la mateixa manera, hem frenat aquesta pèrdua d'aigua i, sobretot, el que ja hem comentat d'altres dies. Bones notícies, per exemple, per la vinya i bones notícies pels boscos, a punt de començar la campanya d'estiu.
Situació irregular, però, com a mínim, doncs, sembla que s'ha frenat, com ara bé deies, doncs, aquest descens que queia en picat de la capacitat dels embassaments. Abel, no sé si ens podem fixar una mica més a llarg termini. Què diuen els models meteorològics d'aquest mes de juny que arriba a partir de demà? Ha de ploure més? Ha de ploure menys?
Doncs mira, són bones notícies perquè diversos models d'aquests a llarg termini ens indiquen, models que ens indiquen doncs, la tendència que podem tenir al llarg de les properes setmanes, ens indiquen un mes de juny més plujós del que tocaria. Per tant, es pot anar mantenint aquesta dinàmica. De moment sembla que els propers dies es anirà mantenint la dinàmica de ruixats i tempestes, sobretot durant les tardes, i fins i tot cap a la Catalunya central i al Pirineu i Prepirineu és la zona on podria ploure amb més abundància del que és normal. Després, juliol i agost ja el que tocaria, que és poc. Tot i que a l'estiu, moltes vegades hi ha aquelles tempestes de tarda al Pirineu que també doncs, remullen i també al final és aigua que se'n va cap als embassaments.
Veurem. Això pel que fa a llarg termini, però si ens fixem en avui mateix, a veure, hem tornat a tenir ruixats, com dèiem. Hi ha algun lloc que encara estigui plovent
encara
a aquesta hora?
Encara està plovent una mica. Hem tingut, sobretot a primeres hores de la tarda, alguns ruixats al matí, a primeres hores de la tarda, migdia, a primeres hores de la tarda, algunes tempestes fortes en alguns sectors de l'interior i al llarg de la tarda s'ha anat calmant la cosa, però ha anat plovent en les últimes hores amb una certa alegria. Bé, anar sumant litres a poc a molts sectors del nord de les comarques de Lleida. Ara encara hi ha algun ruixat en algun sector d'Osona, d'entorn del Montseny, Baix Montseny, cap al Ripollès i sobretot de nou també algunes àrees del Pla de Lleida molt assedegades i cap al nord de la Noguera, Conca de Tremp i Pirineu Occidental. Per tant, encara aquestes precipitacions que van a la baixa i demà a la tarda se'n tornem-hi, Al matí ja pot haver-hi algunes precipitacions febles, sobretot a les comarques de Lleida, nord de la demarcació de Tarragona i durant la segona meitat del dia, a partir del migdia i tarda, doncs xàfecs i tempestes com avui irregulars, però en alguns casos poden deixar aiguats i una mica de calamar-se. A la costa, a diferència d'avui, sembla que seran menys probables aquestes precipitacions. Baixen les temperatures, 2-3 graus, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona.
Gràcies, Abel. Fins després.
Fins després.
Doncs bé, els efectes del canvi climàtic i de la sequera que arriben també a les platges metropolitanes. De fet, l'AMB vol que aquest estiu les platges puguin funcionar com a refugis climàtics més hores del dia. Ho han explicat durant la presentació de la temporada alta de bany, Anna Salvador.
Amb l'augment de les temperatures, la gent cada vegada va més hores a la platja, també als vespres o a les nits. Per respectar aquests nous hàbits, des de l'AMB han decidit adaptar els horaris de neteja. Ho ha explicat el gerent Ramon Torra.
Una mica el que fem és adequar els horaris. O sigui, les màquines, en situació normal, a última hora de la tarda, poden començar funcionar. El que fem ara és endarrerir l'hora que comencin a actuar les màquines. Però és un tema que hem de planificar-ho, perquè abans era començar per una banda i anàvem fent i era bastant indiferent de l'horari. En canvi, ara hem de tenir-ho present que ja aquest ús s'allarga.
I per estalviar aigua, les dutxes i rentapeus de les platges continuaran sense funcionar durant tot l'estiu. Només funcionarà una dutxa de cada platja de Barcelona. A més, els equipaments ja no es netejaran amb aigua a pressió com fins ara. Es farà manualment per estalviar un 80% de l'aigua.
I encara a la platja, atenció a això, els vaixells d'arrossegament pesquen gairebé cada dia deixalles al mar. En concret, ho fan un 97% de les vegades que surten a pescar. És el que conclou un estudi de l'Institut de Recerca per la Governança del Mar i l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Un informe que calcula que cada any els vaixells d'arrossegament extreuen 237 tones d'escombraries.
La zona on es concentren més deixalles és entre els ports d'Arenys de Mar, Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Hi ha uns 14 quilos de deixalles per quilòmetre quadrat. La majoria, un 75%, són plàstics. La coautora de l'estudi, Yves Galimany, subratlla el paper dels pescadors per eliminar tota aquesta brutícia.
Són residus que arriben des de terra, que ells en cap moment els han llançat, però que sí són els que ho estan retirant i, per tant, estan fent una doble doble feina, no? La feina de pescar, però ens estan ajudant a netejar aquests fons marins.
L'estudi alerta que sense la implicació de les administracions i la ciutadania serà molt difícil netejar el Mediterrani.
I d'altra banda, han caçat més de 5.400 senglars als massissos de les Gavarres i de Rocacorba en només 3 mesos. El balanç de la declaració d'emergència cinegètica a la zona, que avui s'ha tancat amb els objectius pràcticament assolits.
Els caçadors han pogut capturar el 96% dels senglars previstos a Rocacorba, el Pla de l'Estany i el Gironès, i el 74% a les Gavarres, el Baix Empordà i la Garrotxa, tot plegat després de detectar que a la zona hi havia 16 senglars per quilòmetre quadrat. Era la primera vegada que es declarava l'emergència cinegètica en alguna zona del país. A partir d'ara, només s'hi faran actuacions més quirúrgiques.
Menys d'un minut per arribar a les 9 de la nit. En successos, un home accepta 11 anys de presó per haver agredit sexualment la seva filla durant 10 anys, des que la nena en tenia 3. Va passar a Badalona entre el 2012 i l'any passat.
L'agressor ha arribat a un acord amb la fiscalia. A canvi de reconèixer els abusos, li ha rebaixat un any la petició de pena. També l'han condemnat a 10 anys de llibertat vigilada i a pagar una indemnització de 50.000 euros a la víctima. L'home aprofitava quan la mare de la nena no era a casa per abusar d'ella.
La fiscalia ha demanat una ordre de crida i cerca contra l'estafador de l'amor. Aquest matí l'havien de jutjar per un presumpte delicte d'estafa, però no s'hi ha presentat.
La defensa d'Albert Cavall assegura que ha estat per una indisposició, tot i això no ha presentat cap justificant. El judici d'avui era per un presumpte delicte d'estafa continuada. L'acusen d'haver demanat 850 euros entre dos préstecs que mai va retornar. Per això la fiscalia li demana 3 anys de presó. Ara la jutgessa ha de decidir si emet l'ordre de crida i cerca.
La policia desarticula a Barcelona una organització criminal que es dedicava a la venda il·legal de preservatius i de medicaments per la disfunció erèctil. Hi ha una desena de detinguts.
El grup oferia els productes a prostitutes, ho feien a través d'aplicacions de missatgeria. Els productes no complien amb els controls sanitaris i de fabricació i tampoc disposaven de prescripció mèdica. Eren d'origen xinès, japonès, indi i americà. La policia ha requisat 20.000 preservatius, milers de caixes amb tractaments per la disfunció erèctil i més de 15.000 euros en efectiu.
La NASA vol estudiar seriosament els ovnis. En una roda de premsa inèdita, l'Agència Espacial dels Estats Units ha anunciat que vol recopilar dades científiques sobre objectes no identificables.
La conferència s'ha fet davant d'una enorme expectació per la possibilitat que la NASA confirmés l'existència d'ovnis, tot i dir que efectivament no ha detectat objectes que no ha pogut reconèixer, ha afegit que no està demostrat que siguin extraterrestres. De fet, diu que l'enorme majoria d'elements que es creuen que són ovnis en realitat són drons o il·lusions òptiques. Per això l'agència diu que cal estudiar el fenomen científicament. N'ha parlat el director de missions científiques, Daniel Evans.
La NASA creu que entendre aquests fenòmens és una oportunitat única per extendre el nostre coneixement del món que ens envolta. Una oportunitat per entendre el que no té explicació. Adoptant una vessant científica, ens assegurem que els nostres treballs són rigorosos i confiables, transparents. Que el públic hi confiï, en poques paraules, és per això que fem el que fem.
La NASA publicarà l'estudi a finals de juny.
I quan passen gairebé 2 minuts de les 9 de la nit, tot a punt perquè comenci el primer gran concert del Primavera Sound d'aquest any al Parc del Fòrum. És aquest, el de Pet Shop Boys, que són els grans protagonistes de la jornada inaugural que s'està fent al Parc del Fòrum de Barcelona. Anem cap allà, Udal Martínez, bona nit.
Bona nit, sí, el duet format per Neil Tennant i Chris Lowe pujaran a l'escenari d'aquí poc menys de 20 minuts. Aquesta hora, de fet, ja està força plena l'esplanada del Parc del Fòrum. Recordem que l'accés a aquesta jornada inaugural d'avui era gratuït, tot i que calia reservar entrada i s'han exhaurit. Tot i ser uns habituals dels festivals d'estiu catalans, Pet Shop Boys fa ja 6 anys que no trepitgen Barcelona i avui s'espera que ofereixin un repertori ple de grans èxits, com aquesta versió de You Were Always On My Mind que estem sentint de fons. Fins ara el britànic Jake Buck ha estat el més aclamat aquí al Parc del Fòrum. Els concerts que han començat a les 5 de la tarda, el d'avui però serà només l'aperitiu de 3 dies forts de festival que entre demà i dissabte portaran més de 200.000 persones i 200 artistes en aquest Parc del Fòrum, amb noms tan destacats com Blur, New Order, Depeche Mode o Rosalía.
Gràcies, Eudald, que vagi bé, bona nit. I la nova temporada del TNC tindrà com a tema central la memòria, amb dos grans títols de Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, dirigida per Carlota Sobirós, i Flors i viatges, de Cabo San Roque. En total, es programaran una quarantena d'espectacles, Bàrbara Padilla.
Altres noms de la temporada que s'inaugura el 28 de setembre són Nau Albet i Marcel Borràs i La Tempesta de William Shakespeare, dirigida per Roberto García. També La Festa de Daniela Feixas, dirigida per Ricard Soler Mallol. La directora artística del TNC, Carme Portacelli, ha explicat que aquest any és important fer memòria i recordar d'on venim.
Aquest any les nostres artistes us faran viatjar, ens faran viatjar per viatges retrospectius des de la Segona República, com la plaça del Diamant, fins al franquisme, també la plaça del Diamant, una petitíssima història que passeja per tota aquesta gran història i que ningú té en compte, però això és el que fa que després nosaltres estiguem aquí com estem, no?
Altres obres que formen part de la nova temporada són La Madre de Frankenstein, del Modena Grandes, que dirigeix la mateixa Portacelli, Extinció, de l'agrupació Senyor Serrano, i Altres formes, sobre la violència contra les dones, dirigida per Miquel Àngel Rayó.
I en cinema, aquest divendres s'estrena Els Encantats, i avui la protagonista de la pel·lícula, Laia Costa, ha passat pel món a RAC1. És un film que parla d'una mare que s'acaba de separar i que per primer cop passa un cap de setmana sense la seva filla de 4 anys, que és amb el pare. La guanyadora del Goya a millor actriu protagonista per 5 Lobitos ho ha explicat, com dèiem, al món a RAC1.
Quan estem parlant d'un divorci en el cine, Kramer contra Kramer. Sí. ¿Quién es el culpable? No, és què ha passat? Per no, què ho han
és
deixat?
Que aquí no, hi ha...
no ens interessa saber què ha passat. No. No hi ha bons ni dolents, és una història que s'ha acabat. Ja està. Què passa quan poses la perspectiva en la nena? Aquí comença el dolor. Ja comences a paternar o a maternar des de l'ausència de la teva criatura. I és imposada. Potser la vols veure un dia i no la veuràs. I aquest dia especial no et toca a tu.
El rodatge s'ha fet a Antist, un poble de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. I acabem amb música, perquè el Festival Afònica suma Amazoni al seu cartell. Però no és l'únic, també hi haurà Pau Vallvé. Però no. El ja anunciat Rodrigo Cuevas i la Ludwig Band. El festival es farà a Banyoles del 30 de juny al 2 de juliol. En total hi haurà una quarantena d'actuacions i el 70% de les activitats són gratuïtes. I encara en música, Aitana ha publicat un avançament de la que podria ser una de les cançons d'aquest estiu. Es diu Les Babies i de moment només n'ha compartit un vídeo amb aquest fragment.
Ahí estás, divina nena.
Cançó que s'inspira, com podem sentir, en Saturday Night, un èxit dels 90 que es va fer famosa sobretot pel ball que portava associat. Ara sí, els esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
A aquesta hora es juga la final de l'Europa League entre el Sevilla i la Roma.
Sí, el Sevilla com a rei de la competició, amb 6 títols en 6 finals, i la Roma com a aspirant, després que l'any passat es proclamés campió de la Conference League. Mourinho, per cert, entrenador de la Roma, ha guanyat les 5 finals que ha disputat com a entrenador. La final es juga al Puskas Arena de Budapest, un estadi amb capacitat per 63.000 espectadors, com a mínim 13.000 dels quals aficionats sevillistes. Ara mateix, minut 6 de la primera part, empat a 0 al marcador.
I d'altra banda, l'Espanyol portarà el seu descens a la justícia ordinària.
Sí, per les decisions arbitrals que l'han perjudicat durant la temporada, serà un procés paral·lel a la impugnació del partit contra l'Atlètic de Madrid davant la justícia esportiva, sobre el que la competició ja s'ha pronunciat avui, denegant el recurs de l'Espanyol. Ara recorreran la decisió a apel·lació i si calgués també al TAT. Recordem que l'Espanyol demana repetir el partit contra l'Atlètic de Madrid perquè l'àrbitre va validar, a instàncies del VAR, el segon gol matalasser sense una imatge que demostrés clarament que la pilota havia traspassat la línia. L'Espanyol va demanar al comitè d'àrbitres les imatges en què el VAR es va basar i no va rebre res.
I acabem dient que el Girona ha fet oficial aquest matí la renovació de Mitchell fins al 2026.
El tècnic madrileny, que tenia contracte encara per un any més, fins al 30 de juny del 2024, ha decidit ampliar la seva vinculació amb el club per dues temporades més i en complirà 5 després d'arribar a Montilivi l'estiu passat, aconseguint l'ascens a l'equip a primera divisió. En aquesta segona temporada, el Girona manté opcions encara de classificar-se per la Conference League fins la darrera jornada d'aquest cap de setmana.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Fins ara.
Passen 7 minuts i mig de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Balloneja.
Tardó tertúlia d'aquest dimecres, 31 de maig, amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona.
Què tal,
Gemma? Bona nit. Amb la Magda Gregori, cap de redacció i projectes de La Mira.
Hola,
com estàs,
nit.
Magda? L'Àlex Govern, delegat del diari ABC Catalunya.
Bona
què tal, Àlex? I la Camilo Vaquero, periodista del diari El País.
Hola.
Què tal, Camilo?
No sé, m'han dit moltes moviment polític, però no he sentit res.
No has notat, no?
No,
no, mira, jo que t'anava a preguntar...
Doncs mira, aquí hi ha un bon tsunami,
sí, jo que t'anava a preguntar pels Pet Shop Boys, si t'agradaven, si tenies previst... Sí, sí, mira, comencen a i 20, vull dir, d'aquí 10 minuts... No en sou fans, vosaltres, entenc que si sou aquí no és que...
Sí, tant, i tant. Lo que passa és que, bueno... Diguéssim,
que tens uns petits...
No, tenim un petit problema. Les vacances, diguéssim, una miqueta de complicació, però, bueno, ja ens acostumem quan tu decideixes anar per aquesta feina, pues és lo que té.
Sí, t'ha afectat, les vacances. Ja tenies planificades les...
La lista de coses que m'ha robat...
A veure, fes-nos una mica de llista, Camilo, a veure...
Viatges a Israel, a les meus 40 anys...
Anaves de vacances a Israel?
Fa molt de temps, sí. Les, després...
40 anys,
No, però lo dels 40 va ser fa molt poc.
Per molts anys.
Però després l'adelanto de les catalanes primeres...
Sí, l'avançament.
L'avançament em feia anar a unes vacances a Israel, tomar por Norris, després... els 70 anys de la meva mare també, és a dir, coses així, però bueno, ja estem acostumats a això.
Però aquestes que et perjudiquen, les del 23 de juliol, t'han desmuntat algun pla
bueno,
també
no? No, el tema és que, bueno, portes una campanya larguíssima sense, o sea, si vas a la meva nevera, o sea, sí. la meva nevera està buida, o sigui, tu la obres i hi ha un ratolí mirant una foto d'un trosset de formatge perquè ja no sap què menjar. Aleshores, bueno, quan tu ja penses que veus el final i estàs allà en el recompte l'últim dia dius ja està, això ja està, l'altre dia pues,
et puc preguntar com te'n vas assabentar de la notícia? És a dir, tu estaves escoltant Pedro Sánchez en directe?
Jo estava a casa i estava escoltant de fons i sí. Aleshores estava en una trucada telefònica i en aquest moment quan vaig colgar és quan diu va i ja, quedo com no puc ser i t'està. I després, clar, automàticament els teus caps et truquen i diuen pots trucar a la Generalitat a preguntar si tatatà, entonces tu, clar, tu dius és que, o sea, no, això no pot ser, o sigui, la tormenta no pot ser que això sigui així.
I quina hora havies anat a dormir el diumenge?
Diumenge 4.
A les
4. Però aclaro, però tinc
a
prova...
A l'esnúquer no, perquè prova, això sí que prova, és un gran problema.
Tinc prova física de que estava fent tuits de com havia quedat els resultats a ciutats vàries de Catalunya que m'interessaven molt, perquè tinc una vida molt trista. Bàsicament.
Jo gairebé que he dit bona nit i el Camilo ja, si em despisto fins a dos quarts, ell ja no pensava...
Contracta. Ja està.
I estàs contractat.
I tant, te lleno aquí parrilla a tu títol.
És la teràpia radiofònica que necessitem els periodistes aquesta setmana.
Sí, que portem des de dilluns fent-la els teràpia, avui ja és dimecres, t'he deixat perquè t'he vist molt envalentonat, però vaja. A veure, Gemma.
Ara fora dèiem que... Potser s'hauria d'instaurar una apagada informativa, perquè la gent en realitat... No, una apagada informativa fos senyors. Quan vostès sàpiguen qui governarà l'Ajuntament de Barcelona, quan vostès sàpiguen quines candidatures hi haurà per anar a Madrid, passin un comunicat. I ja està, perquè...
Mira,
final,
això és un dels temes que us volia treure, precisament.
No, és molt poc periodístic, però al final, o sigui, els periodistes ens passem, sobretot aquesta setmana i a Barcelona, a l'espera de si el recompte final... Ho fa saltar tot pels aires.
Divendres al matí ho sabrem, no?
Pot ser més tard, pot ser... Ja, de fet, han dit que hi ha termini fins dimecres, termini legal. Tenint en compte que dilluns és festa a Barcelona...
Allargarà l'agonia, una mica.
Jo crec que arribarà divendres al vespre o així. Però, en tot cas, això voldrà dir que tornarem... Si hi ha un canvi, tornem a canviar, tornem a parlar d'hipòtesis, tornem a nous contactes, llavors... Tot això es va allargant com un xiclet fins que gairebé empalmem amb la precampanya de les escoles.
No, però
sisplau. Precampanya. I després entrem en la campanya oficial. I després entrarem en el post del 23J. Llavors la gent, al final, està ja una mica.
Com ho veus?
La guàrdia baixa. Portàvem uns anys molt intensos políticament, no? El processisme, etcètera. I, no sé, en l'últim any, bueno, havia baixat una mica el to, no? I estava la cosa com més relaxada. I de cop hi ha hagut com un acelerón, que diria Camilo.
La sensació és més complicada. Jo crec que és pitjor, Àlex, quan cuando avui o aquesta setmana surt el tema de la llista única.
Bueno, claro,
que és un déjà vu horrible.
I la ANC demanant, no sé què, si pensen si demanaran el vot nul. Ostres, no, pot ser que ho estiguem visquent.
Però s'ha de buscar el costat positiu en tot això, i és que com que la convocatòria és ja...
Així m'agrada, Marta, veure, part positiva.
No, no tenen temps d'estar mesos parlant d'una llista única, ni tenen temps de pensar amb quins acords arribaran, perquè els acords dels ajuntaments, és a dir, el dia 16 de juny estaran tots tancats, i la setmana que ve haurà de tothom tenir molt clar quina és la seva candidatura. Per tant, la part positiva de tot això és que no hi ha terminis massa llargs. I buscant el sentit positiu dels termes, doncs...
Aquest dia ha estat el Cercle d'Economia, els 3 dies, i els passadissos, el que es comentava, més enllà de la... de l'emprenyament per les allò, vacances, bueno, tampoc és que els hi afecti directament, no? Però
sí.
Més enllà d'això, hi havia més o menys coincidència en dir, ostres, ens hem estalviat una campanya de 6 mesos, no? Una campanya de fins al desembre que hagués sigut, bueno, potser ens haguessin respectat l'estiu, però al
setembre... Però no hagués anat malament sigut... ara, no, això, exactament.
Sí, exacte,
que passés
almenys
l'estiu, i potser
agost,
el setembre,
ja
l'octubre...
La diada, tal, i comencem, no? Una mica com sempre.
En aquest sentit, els andalusos són gent molt sàvia. Invito a tothom a que busqui en el Google la ley catalana, la ley andalusa electoral, que diu en el article 14.2 que està prohibit convocar eleccions entre el 1 de juliol i el 31 d'agost.
Ah, sí, ja. No sabia això.
Clar, això, és bueno, això és gent sèria.
Bueno, clar, molt bé, sí.
Clar, és a dir, posa les regles clares i tens dret a les vacances, ja està.
No, però mira, ara la Gemma que parlava d'això, que fessin un comunicat, no?, quan tinguin un acord sobre què passarà a l'Ajuntament de Barcelona, que no és l'únic, vull dir que són molts.
Sí.
Però precisament és un dels temes que us volia preguntar avui, que ara també trèiem, el tema de la llista unitària, que ha apartat una mica el debat que hi havia sobre els pactes municipals i que es preveia doncs, que aquesta setmana estarien tota la setmana parlant de pactes, que sí que t'ha dit això, que sí que t'ha obre la porta aquest, i això ha desplaçat una mica, i el que us anava a preguntar realment és si creieu que la gent ara està pel debat de si llista unitària sí, llista unitària no, amb l'esgotament que hi ha, no creieu que això... En general, la ciutadania potser pensa, mira, que facin el que hagin de fer, però que ens avisin quan s'hagin posat d'acord.
Jo crec que aquí Junts ha jugat una carta, que és, si tu proposes la llista unitària de cara a les espanyoles, obligues Esquerra a posicionar-se amb aquesta llista, que posicionar-se amb això vol dir, tu no pots anar a una llista unitària a Madrid i a la vegada no fer alcaldetries i pactar amb el PSC. Per tant, atrapes, no?, trec això de la llista unitària, que més enllà de les espanyoles, al final jo crec que és t'obligo a decidir quin eix estàs prioritzant, no? Tot això, com deia la Magda, amb uns terminis superajustadíssims, que és que no tens temps de... O sigui, el 17 de juny hi ha d'haver ajuntament, el 9 de juny hi ha d'haver les candidatures. Llavors, posa sobre la taula aquesta bomba, que és igual, si es fa o no es fa, jo crec que és el de menys, no? I al final és, on estàs, aquí o aquí, no? I jo crec que en aquest sentit, d'alguna manera, Junts ha jugat bé, tot i saber que és molt difícil, perquè quantes llistes unitàries, llistes per aigua, llistes en programa compartit, llistes amb candidats...
I tenint en compte que el govern es va trencar fa pocs mesos,
això,
també.
Clar,
però jo crec, és a dir, vist els resultats d'aquestes eleccions municipals i també autonòmiques arreu de l'Estat, jo crec que és bo que des de Catalunya es vulgui escenificar, és a dir, que hi ha un, bueno, que hi ha un mínim consens polític en certs temes i que, per tant, hi ha un mínim denominador, no? És a dir, que els partits sobiranistes i independentistes defensin això d'un front comú, veurem la fórmula, però que puguin defensar conjuntament doncs, temes com l'escola en català, infraestructures, hi ha molts temes que crec que comparteixen i que, per tant, poden fer front comú i fer que el vot a aquestes formacions sigui un vot també útil, és a dir, per a la governabilitat d'Espanya, no? Perquè si no, el vot útil de les eleccions del 23 de juliol és el vot al PSC, no? Per evitar que el Partit Popular i Vox arribin a la presidència de l'Estat. Però jo crec que han de vigilar els partits independentistes a no oblidar-se d'una cosa, que és que el votant independentista és el que majoritàriament s'ha quedat a casa en aquestes eleccions municipals. Per tant, la gran feina que tenen els partits independentistes, més enllà de si hi hagi un acord o no, és mobilitzar el seu electorat. Crec que aquesta ha de ser la seva gran prioritat, és a dir, fer que el seu electorat no es quedi a casa, és a dir, que no només trobin la fórmula més adequada per defensar els interessos de Catalunya i de fer-ho conjuntament, sinó que alhora mobilitzin el seu electorat, que de fet ha quedat demostradíssim que és el que no ha anat a votar.
Jo crec que la proposta de llista única forma part d'aquest tipus de política de molt curta volada, és a dir, són propostes, com deies, que no... tots sabem positivament que no van enlloc, és a dir, ens donen per que ens donen per un parell de dies, bueno, aquest matí ja crec que ha sigut Junqueras que ho ha descartat del tot.
Sí.
És a dir, I més enllà d'això, aquest tipus de propostes, Front Comú, Llista Única, jo crec que són per moments excepcionals, no? Durant els anys del procés, doncs, bueno, es va arribar a donar la circumstància de que es van presentar junts els dos partits, etc, perquè el moment realment ho era, no? D'excepcional. Ara jo crec que estem precisament en un altre moment absolutament, en una altra fase, no? Que n'hem parlat milers de vegades, no? I el que sí que... Tu parlaves per defensar l'escola en català, etc, etc. Perfecte, perquè això ja són coses que estan en comú i el Front Comú el poden fer votant junts els partits per separat. Jo no hi veig la necessitat, més que res perquè tampoc les estratègies... hauríem de parlar és què es fa davant d'una hipotètica investidura del Pedro Sánchez amb un govern en extremis, què farà Junts, què faria, Esquerra més o menys podem entendre el que farà, què farà Junts. Si amb el més essencial no segurament no es posarien d'acord, el tema de la llista única és que vaja... que ha durat 2 hores, no, la proposta?
Clar, i això també em porta al que ha dit avui Pedro Sánchez, no?, que també ha començat aquesta precampanya, evidentment, i ha dit que hi ha en joc la democràcia i la confrontació de models. Diu que es va o al model trumpista, a l'extrema dreta, o es manté el govern progressista. Clar, d'alguna manera també està plantejant, no sé si ho veieu així, aquestes eleccions... com un possible retorn al bipartidisme, no? És a dir, Ciutadans ja no es presenta i tornen a guanyar força, no?, els dos blocs, els que teníem històricament, que hi havia històricament a l'estat espanyol.
Clar, és que... No vas a parlar.
No, tira.
Jo crec que aquest, entre cometes, és l'estat natural de la política espanyola. Els dos grans partits d'estat que s'alternen en el poder i s'alternen de manera, d'alguna manera, consensuada, és a dir... governa un temps un, després governa l'altre, de manera com d'alguna manera natural les votacions van acabar aquí, i tots els artefactes que han intentat ser crosses d'aquests grans partits al final acaben sent absorbits per aquests grans partits, no? Ho hem vist amb Podemos. Podemos havia de suposadament ser el relleu a l'esquerra del PSOE, ha acabat sent dos trossets, de moment dos, vés a saber quants en tindrem, no? Trossets que sobreviuran sempre i quan al PSOE li vagin bé les coses, si no, no. Ciutadans, jo crec que ja és l'extinció absoluta, o sigui, no entenc que facin una pausa per veure si li surten els electors d'un altre lloc. I jo crec que Vox és un fenomen també temporal, com va ser Ciutadans. Ciutadans va néixer a Catalunya amb una missió molt determinada i al final s'està extingint. I jo crec que Vox el que farà serà això, o sigui, durant uns anys... doncs tindrà un pes segurament important en la política espanyola, com va tenir Ciutadans, i arribarà un moment que acabarà sent absorbit pel PP. No?
Camilo, com ho veus?
No, jo crec que hi ha una tendència de fons que a mi em preocupa bastant, i és el fet de que jo no veig una reflexió en els partits catalans respecte a l'auge de partits d'extrema dreta a Catalunya. És a dir, és molt fàcil fer el discurs de això passa en Espanya, quan en realitat aquí tenim, les eleccions deixen un panorama que és complicat i que s'hauria d'observar i s'hauria de parlar respecte a això. Ada Colau, per exemple, va cimentar el seu triomf en 2015 per un resultat espectacular a Nou Barris, que també tècnicament era un districte 100% socialista, i ara és una de les zones, també amb respecte a Sarrià i amb les Corts, on Vox ha tingut més suports. Uh-huh. És a dir... quan Esquerra planteja tot el Front Comú respecte a això, jo crec que també hauria de pensar què s'ha de fer a casa nostra respecte a aquest punt. I després hi ha una dubte que a mi em queda, que no, que seria tesis de motiu d'una tesi doctoral, i és...
Ui, no tenim temps, eh?
No, venim de l'abstenció de les anteriors catalanes, que va ser molt alt per el tema de la pandèmia, i repetim una tendència a la baixa. I clar, no sabem ben bé si en 2021... quina part d'aquesta atenció era la por al tema del coronavirus, però també quina por és realment desmobilització.
De fet, però aquesta abstenció a Catalunya, la que hi ha hagut en aquestes darreres eleccions, és la segona més baixa des de l'any 79.
Depèn si compares les eleccions catalanes i les eleccions generals i les eleccions municipals. Generalment la tendència és que en les municipals hi hagi una participació més baixa, i en 2011 va haver un sorpasso entre les del Parlament i les generals. Per totes maneres, enlaçar dos cites electorals amb una incierta manca de mobilització no generalitzada, efectivament en el independentisme es nota més, però de totes maneres havia que obrir el Zoom, jo crec que és una reflexió que també l'hauríem de fer. És a dir, quan la gent deixa de consumir mitjans durant les eleccions, perquè se cansa, perquè li pareix horrible, també jo crec que és una reflexió que s'ha d'obrir.
Jo també comparteixo que realment és molt difícil que si fins ara les estratègies de Madrid dels partits independentistes catalans han estat molt diferenciades, en una setmana es puguin posar d'acord per defensar uns interessos compartits. Però també és veritat que si com es preveu, o vist els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques, el Partit Popular i Vox poden arribar a la presidència de l'Estat, hauràs de fer una política ja no tant de gestió i, per tant, tirar endavant determinades polítiques, sinó gairebé de reacció. I en aquesta política de reacció o tens uns mínims comuns a defensar i ho fas de forma conjunta o difícilment aconseguiràs imposar els teus, d'alguna manera imposar els teus criteris o fer que algunes polítiques avancin en el teu sentit. Però, dit això, també crec que és evident que Espanya ha viscut sempre d'aquest bipartidisme. Durant un temps semblava que desapareixia, però s'ha tornat a imposar, és molt probable, en aquestes eleccions, però el bipartidisme necessita també els partits del PNB, el País Basc, necessita els partits catalans per poder governar. Per tant, vol dir que perquè aquest bipartidisme continuï necessiten en aquest cas Esquerra Republicana o Junts, o fins i tot no, els comuns, siguin clau de la governabilitat a Espanya, no? I llavors vol dir que aquests partits han de ser capaços de mobilitzar part del seu electorat perquè siguin realment indispensables a l'hora de formar govern.
Jo discrepo amb tu, Gemma. Deies que anem cap a la desaparició del bipartidisme. Jo crec que...
Perdona, disculpa. La consolidació una altra vegada.
La consolidació del bipartidisme i la desaparició de diguéssim, dels partits que... A una banda i l'altra.
D'aquests partits circumstancials,
circumstancials.
Al
llarg de la democràcia, els últims anys d'Espanya, sí que és veritat que hi ha hagut fases amb més o menys pes dels partits a l'esquerra i després hi ha hagut el sorgiment de Vox, que sí que ha sigut excepcional en els últims anys, perquè el PP mai havia tingut un partit a la dreta, mai havia tingut un partit a la dreta, però és a dir, a l'espai, diguéssim, Izquierda Unida, bueno, primer PC, després amb una proporció molt petita, després Izquierda Unida, amb fases de més o menys importància, a Catalunya, a l'esquerra del PSC, l'espai d'iniciativa, ara dels comuns. És a dir, jo crec que aquesta és un bipartidisme, si vols, imperfecte, que sí, però... sí que és veritat que en els últims anys, precisament... per l'efecte segurament pel procés, no? Ha sorgit el fenomen aquest excepcional que és Vox, que jo sincerament jo no li veig visos, pujarà o baixarà més, però jo no li veig visos de desaparèixer en cap cas.
No, jo el que deia és aquest bipartidisme, o sigui, jo crec que no hi haurà cap partit que pugui entrar en aquesta roda, o sigui, jo crec que els dos grans partits seran el PSOE i el PP, i tot el que hi ha al voltant jo crec que serà circumstancial, amb més o menys pes.
Costa't una mica el micro,
però,
Gemma.
Sí, perdó. Però jo crec que Vox mai arribarà a tenir la força per ser un partit de govern. Ciutadans, Podemos, o qualsevol altre artefacte que pugui sortir, tampoc, evidentment, els partits que són el que diuen de la perifèria, evidentment tampoc, per raons òbvies, no? Però jo crec que no hi haurà cap partit, que és el que, de fet, el que volia fer Ciutadans era substituir també un d'aquests partits. Vox, Podemos, volia substituir... en el fons volia substituir el PSOE. Jo crec que això és impossible. Ara, sempre hi haurà aquests complements i seran partits que tindran més o menys força en funció de la conjuntura política, pujarà més l'extrema dreta, pujarà més l'esquerra o el que sigui, però al final no deixaran de ser annexes dels dos grans, clar.
Quarta, CUP, no, Vox és quarta força en el Parlament de Catalunya i fa 10 anys ningú signaria aquesta aposta. És a dir, jo crec que hi ha una...
El cas de Catalunya és diferent, evidentment, hi ha component nacional,
però,
etcètera, hi ha
més elements... Però jo crec que hi ha un element d'autocomplaença...
Recordem que Ciutadans va guanyar les últimes...
Però no governant, perquè sempre hi haurà...
Sí, però no és, sí, però jo crec que el discurs de l'extrema dreta és més complicat perquè és una posició que combina una èlit i un tip de ciutadà que està far de la política, que està far dels pactes, que està far de les llistes úniques, que està far i que arriba a aquest vot després de certa pèrdua de connexió amb la política real i després amb unes classes populars que estan també molt matxacades i que també compren aquest discurs. I que les forces catalanes, jo crec que fracassen estrepitosament en gestionar aquestes necessitats i s'instal·len en senyalar això com un fenomen espanyol quan en realitat no ho és. O sigui, està Salt, està Manresa. És a dir, que jo crec que les senyals estan molt evidents de que també s'ha de fer alguna cosa, o sigui, s'ha de mobilitzar algun tipus de canvi en la manera com s'està abordant la política a Catalunya i jo no veig aquest, no he vist cap reflexió de cap partit més enllà de dir, ui, és horrible l'extrema dreta, però no he vist cap partit fent una reflexió respecte
a això. Jo no veure que és, o sigui, és a dir, més enllà de gestionar bé, no mentir als, no, als electors, ser digne, no? Ser, tenir un comportament correcte, no sé què es pot fer, diguéssim, per frenar aquest... Perquè penso que el fenomen de Vox va més enllà de la política. És quasi una qüestió més social, de malestar social, de, per moltes coses, no? Vull dir que no sé què... Quan parlaves de dir, han de fer una reflexió als partits polítics catalans, la resta de partits polítics, per... Què es pot fer contra això? A mi és que, sincerament, em costa... Vull dir, no sé, em costa proposar alguna cosa, dir què es pot fer per evitar això. Per
mira,
evitar
precisament aquest, tenim el cas una mica paradigmàtic del que ha passat a Ripoll, no? Que Aliança Catalana ha guanyat de manera contundent, no té majoria absoluta i que precisament en aquests moments la resta de partits del consistori estan debatent què fan. Si fan un front comú tots i no deixen que Aliança Catalana governi l'Ajuntament de Ripoll o si, pel contrari, deixen que governi amb l'objectiu també de que, bé, la ciutadania que els ha votat se n'adoni que potser hi ha coses que han promès durant la campanya que no ho podran complir i que hipotèticament després doncs puguin fer una moció de censura i canviar el govern a l'Ajuntament de Ripoll. Però clar, no sé si és una opció dir doncs que governin un temps i veiem com se n'en surten.
Per exemple, la reflexió dins del Parlament respecte al cordó sanitari a Vox, és a dir, que jo crec que ha estat un consens interessant que ha permès, diguéssim, bloquejar en moltes ocasions certs discurs d'odi, etcètera, però després, per alguna raó inexplicable, l'únic moment en què Vox té dret a la seva participació en un mitjà públic és el dia abans de que le transcendeix que el fil d'Oro Pulido
sí.
Li han encontrat la porra extensible. Con lo qual, ha tingut el seu moment d'or, en el moment d'or de la programació de la televisió pública catalana, i això li ha donat un ventall, una vitrina impressionant per exhibir-se, no? Entonces, clar, com deliberadament se opta per tallar el discurs de Vox per intentar no darle més transcendència, malgrat això, quan tenen l'oportunitat, utilitzen aquest victimisme per intentar amplificar el seu missatge. Con lo qual, aquestes estratègies de contenció que hem utilitzat, jo crec que s'haurien també de revisar, i és una pràctica sana, és a dir, pensar si realment el cordó sanitari de què ha servit i com es pot mejorar perquè sigui més efectiu, per exemple.
Bueno, és que aquest cordó sanitari, tu ara posades l'exemple dels mitjans de comunicació, també hi tenim un paper en això, és a dir, més enllà del que es faci dintre les pròpies administracions, crec que com a periodistes tenim també la responsabilitat de fer aquest cordó sanitari, és a dir, de posar davant del mirall els partits d'extrema dreta i dir, aquests són els seus discursos i actuen d'aquesta manera i faran aquest tipus de política. És a dir, nosaltres també tenim una part de responsabilitat
i
en
tant,
això a l'hora de que no utilitzin, és a dir, que no ens utilitzin com a eina de transmissió dels seus discursos. I a vegades dona la sensació que no tothom ho fa amb aquesta consciència.
Amb tema de l'ocupació ho fa molt clar. O sea, i com també primer, a certes esferes polítiques les va interessar aquest tema i van lograr posar el foco allà amplificant una preocupació ciutadana que hi és, però que ha estat completament magnificada, però després, per exemple, el PSC ha optat per endurir el seu discurs respecte a aquest tema arran d'això, sí. No pas perquè des d'un principi consideres que era complicat, con lo qual, jo crec que aquest tipus de temes són els que jo crec que hi haurien d'haver una reflexió, per exemple.
I ara, a Barcelona, es veurà per primera vegada, Barcelona tindran representació, i seran dos regidors, haurem de veure també què fan els partits
Barcelona, a les quatre capitals. Mm. És a dir, han entrat a les quatre capitals i a més de 70 municipis, per tant, tenen una gran representació.
Just a Barcelona, que l'aritmètica és tan i tan i tan complexa, hem de veure què passarà, perquè jo tinc dubtes que aquest cordó sanitari que sí que s'ha fet al Parlament es faci sempre a l'Ajuntament. És a dir, hem de veure com gestiona l'Ajuntament, també com gestionen tots els regidors aquesta situació. I veurem també què és el que faran aquests dos regidors, si es dedicaran o a què es dedicaran en els plens, no? S'ha de veure, també. No sé si han après del Parlament alguna cosa, si també ells en aquest temps, però bueno, en tot cas, és una situació nova. Jo no crec que els polítics catalans pensin que això de l'extrema dreta és només cosa d'Espanya, perquè Ripoll, per exemple, és extrema dreta independentista. Uh-huh. Uh-huh. És a dir, no, l'extrema dreta no, majoritàriament està relacionada amb una ideologia, amb l'eix nacional espanyolista, però també hi ha aquí, també vam tenir Plataforma per Catalunya, hem tingut una sèrie d'experiències que han sigut molt petites, però també les hem tingut, no?
Per exemple, abans el sumari, no? Hem escoltat aquest tall de la Sílvia Orriols, la líder d'Aliança Catalana Ripoll, sobre la bandera que fa ella de les seves propostes antiimmigració, aquest tall.
Nosaltres el que volem és posar fi a aquest cicle de degradació, d'immigració descontrolada, d'inseguretat. Volem, doncs, un Ripoll net, segur, endreçat, que no vulneri els drets i interessos dels seus ciutadans per regalar-ho absolutament tot a qui ve de fora, sinó que primer, doncs, s'ha de prioritzar les necessitats dels propis ciutadans.
És a dir, el debat electoral de Sant Cugat, la representant del PDeCAT, feia exactament el mateix discurs. Clar, Sant Cugat ens falta habitatge públic, però hem de trobar la forma que sigui primer els de casa. És a dir, aquesta normalització d'aquest llenguatge també fa part d'aquesta cartocrítica.
Sí, però jo crec que el tall d'aquesta senyora simplement és Vox, però amb un català superbonic, diguéssim, no? Però el missatge...
Però és extrema dreta.
No, no, és Vox, és Vox i fins i tot diria que potser més, perquè aquí... A Barcelona hem vist un candidat que, home, evidentment és un feixista, però ha trobat maneres d'intentar, i jo crec que per això també ha aconseguit un vot important. Per exemple, a Torre Baró ha tingut el percentatge més alt de vot, Vox. Per què? Perquè ha fet un discurs... que d'alguna manera dius, ah, tu vols una ciutat més neta, tu vols una ciutat més segura, tu vols tenir feina pel teu fill que està a l'atur, que... És a dir, ha fet un discurs...
Demagògic, perquè demagògic, és el que es utilitzen.
Però aquesta senyora no es talla un pèl i és feixista, amb un català magnífic.
I en aquest sentit, vosaltres creieu que l'estratègia que s'estan plantejant la resta de partits de Ripoll, a dir, deixem-la governar, creieu que és encertat?
No, no, és a dir, si ens creiem això del cordó sanitari, el que han de fer és... fer un acord de govern per evitar que aquesta senyora sigui alcaldessa. És a dir, el cordó sanitari vol dir això, no vol dir en cap cas donar-los el poder. És a dir, aquest és el que hauria... El que passa que és, entenc que és complicat, perquè significa que tots els altres partits s'han de posar d'acord, la governabilitat no els hi serà gens fàcil, però hauria de ser... Hauria de ser
així. Secundari genera victimisme, i és possible que d'aquí 4 anys aquesta senyora no en tregui 6, sinó que en tregui 12.
Sí, sí, és evident.
Evidentment, sense comparar-ho.
Crec que les passades eleccions...
El cordó sanitari a García Albiol a Badalona, en lloc d'una majoria absoluta,
I el que anava a dir és que crec que les passades eleccions que es presentava Front Nacional, perquè Aliança Catalana és com una escissió, van treure'n dos regidors.
I
llavors va marxar i ara ha tornat amb sis.
Sí, però aquests cordons sanitaris... A Barcelona el 2019 es va fer un cordó sanitari contra un alcalde que hauria de ser independentista. Es va fer un cordó sanitari, és a dir, Comuns, IPCC i Valls van fer un cordó sanitari per evitar que hi hagués un alcalde independentista. I també la combinació... No deixava de ser.
No és el mateix.
No és el mateix, però per què no és el mateix?
Hombre, perquè a Vox no li aprovas cap proposta de resolució, no li aprovas cap projecte de llei. Estàs bloquejant l'activitat parlamentària respecte a una investidura.
Perquè és un partit feixista.
Però fer un pacte alternatiu perquè una persona no sigui alcalde és el mateix que podríem fer a Ripoll sense cap tipus de problema. Pactar forces polítiques que no tenen massa...
Però no és el mateix, jo crec que no és el mateix, perquè la base ideològica d'aquestes formacions no és la mateixa.
Però pels que van fer aquest pacte, pel Valls, el Valls va dir que la seva prioritat era... O sigui, pel Valls, un partit independentista era el mateix que pot ser...
Ja, però no és el mateix. Però no és el mateix. No és el mateix un partit independentista que té un posicionament molt clar en l'eix nacional a un partit feixista.
Però jo el que dic és, es pot fer un pacte alternatiu que evidentment és democràtic i és legítim per evitar que Ernest Maragall fos alcalde. Molt bé. Doncs a Ripoll es pot fer un pacte alternatiu perfectament perquè aquesta senyora no sigui alcaldessa.
Sí, això sí.
Però la base de no fer alcalde el senyor Maragall no és la mateixa que en aquest cas.
No, perquè l'argument no era que era un feixista, sinó que era un independentista. Però era el mateix. No. I perquè la senyora Colau volia ser alcaldessa.
L'argument va ser
però l'argument del Valls va ser...
Valls va dir, prefereixo una alcaldessa d'esquerres a una...
Però el dona els seus vots i no hi ha una conversa PSC-Esquerra per dir bloquegem l'independentisme. Era Colau alcaldessa. O sigui, no era una contra una ideologia. Era salvar a una alcaldia. És diferent.
Sí, en el cas dels Comuns sí, però el senyor Valls va fer aquesta operació per ideologia.
Però un cordó sanitari implica que diversos agents...
Ahir hi ha un, en aquest cas sí. no és allà
on jo vull fer un apunt molt ràpid, i és en 2011, que vull recordar com tot el debat electoral de que les eleccions d'aquest moment va ser respecte a l'ús del vel en l'espai públic i com i l'ús del burca en Catalunya, que era una cosa completament minoritària, molt identificada i que s'ha posat com el gran tema electoral respecte a tal, i que va derivar en que molts municipis, i me'n recordo que Reus va ser molt bel·ligerant en aquest tema, prohibeixin el tema de portar la cara tapada. És a dir, jo crec que
mira, se m'havia oblidat, és veritat.
Hi ha aquestes vegades en què aquí som molt racistes i som molt antistes coses. O sigui, després ens escandalitza que Vox o Front Nacional cresquen quan jo crec que hi ha un caldo per això.
Ja que parlàvem de Barcelona, ja per anar tancant el tema, clar, hi ha converses pràcticament a totes bandes per intentar formar govern. Però descarteu 100% que Ada Colau tingui possibilitats de ser alcaldessa a la ciutat de Barcelona, Gemma?
Jo crec que sí, per una raó. O sigui, aquest divendres, quan pot ser que Ada Colau passi a ser segona, i això la implicació i la derivada que tindrà, jo crec que és que Collboni definitivament ja no tindrà cap opció de ser alcalde, i Trias les tindrà totes, jo crec que Ada Colau no pot ser alcaldessa ja, perquè el senyor Collboni no la votarà. No la votarà. Esquerra no la votarà. I, per tant, jo crec que no té cap opció. Avui ell ha dit, compte, perquè ell ha dit, no aniré a la llista de Sumar. No ha dit, no aniré a Madrid. Jo crec que l'alcaldessa està esperant què passa el 23 de juliol. Si hi ha opcions d'anar a Madrid, jo crec que hi anirà, perquè no la veig fent una oposició de regidora durant 4 anys. I, si no, en el cas de que el PSOE no acabi governant, hi ha unes eleccions catalanes, i aquí no és la primera vegada, ni la segona ni la tercera, que regidors esperen a la línia de sortida, i quan hi ha les llistes a Catalunya, se'n van a Catalunya.
A més, necessitaran al seu partit una persona que lideri una possible candidatura a la Generalitat.
No tenen candidats, i per contra... Sí, jo crec que la primera opció de Colau seria entrar en un govern espanyol. Si això no és possible perquè l'aritmètica no dona aquest pacte, jo crec que ell es quedarà a l'Ajuntament doncs un any o el termini que sigui fins que pugui ser candidata a la Generalitat.
La resta també ho descarteu 100% que pugui arribar a l'alcaldia?
Sí, és a dir, jo crec que Trias serà alcalde, perquè, entre altres coses, perquè Esquerra Republicana, que al final és qui té la clau de la governabilitat a Barcelona, probablement en aquest context, fins i tot diria de precampanya d'eleccions espanyoles, ho té tan fàcil com simplement votar-se a ell mateix, és a dir, no cal ni que el Partit Popular ni que Esquerra Republicana donin suport a l'alcalde Trias, simplement n'hi ha prou amb que es votin a ells mateixos com a candidats i que per tant guanyi per majoria el senyor Trias. Com que poden fer-ho així i no els hi significa fer un pacte de govern estable de 4 anys, crec que l'aritmètica diu que només hi ha aquesta possibilitat i que, per tant, el senyor Trias serà alcalde. I que fins que no passem aquestes eleccions espanyoles del 23 de juliol no es clarificarà cap escenari. I fins que no passin aquestes eleccions, Trias encara no sap amb qui podrà. Serà alcalde el dia 16, serà alcalde el mes de juny, però no serà fins passat, jo diria que fins a haver entrat al setembre, quan podrà realment fer acords de govern i saber qui li ajudarà a pactar els propers pressupostos i a mantenir el dia a dia del govern. Però ara, en un context de campanya electoral, se'n fa molt difícil preveure-ho.
Jo veig claríssimament, vaja, no tinc quasi cap dubte que serà alcalde del Trias en minoria. Allà em recordem que PSC i Comuns han governat en minoria tots aquests, vull dir, els últims 4, els, perdó, no, els últims 8 anys, excepte l'últim any, no, del primer mandat. És a dir, l'estructura de govern municipal permet, o sigui, donar als alcaldes una potestat executiva molt alta. Es pot governar, és veritat que amb 11 regidors la cosa va molt justa, necessitaràs aprovar qualsevol decisió que impliqui una modificació del pressupost, implica ha de ser aprovada pel ple, etc. És complicat, però vull dir, evidentment, abans de les generals no hi haurà cap acord, després de les generals, en funció del resultat que surti, ja en parlarem, i, vaja, no, ara mateix l'aritmètica no ho dona, i malgrat inclús que el divendres que ve aquests 160 o 140 vots
141
jo crec que això l'únic que faria és a dir, si finalment Colau passa a ser segona i Collboni passa a ser tercer, jo crec que l'únic que farà serà accelerar doncs, que Jaume Collboni busqui també una altra sortida, perquè també se'm fa difícil veure Jaume Collboni doncs, 4 anys a l'oposició, no? Amb un govern amb el qual segurament doncs, no tindrà...
Camilo, tu també ho veus així o no?
Hay tres coses que a mi em criden l'atenció respecte a això. Crec que Xavier Trias serà alcalde i molt possiblement després comparteixo la idea de que després de les eleccions segurament encontrarà què fer. Després, hi ha una cosa que es diu Diputació de Barcelona, donde Junts pot sumar majoria absoluta o con Esquerra o con Junts, con lo cual yo creo que aquesta peça pot entrar en la negociació i la Diputació de Barcelona, recordem que és una plaça desitjada per el volum d'influència que té i de fet avui Junqueras va posar...
De pressupost.
Junqueras va posar aquesta, avui molt l'èmfasi en el tema de les pactes supramunicipals i després... A veure, jo lo del divendres tinc molt poca esperança. Jo sé que als periodistes ens agrada i estem tots bojos i jo ahí vaig fer la ley de Jona Casa.
Jo tinc les dues peces fetes per
exactament,
si de cas.
Però crec que...
Quina previsió, Gemma.
Si els comuns estan jugant d'això, estan intentant jugar frent a un PSC que porta 40 anys mirant teules, l'expertesa de les taules, que va ser brutal, con lo qual jo crec que és una mala idea jugar aquesta carta. I després m'agrada molt la tendència aquesta de la via Borgen. Si recordem aquesta sèrie danesa, comença com una senyora molt semblant a Colau, per cert, que queda alcaldessa, malgrat ser tercera o quarta força, o quinta força, per un tema aritmètic. O sigui, volien fer fora un alcalde i entonces, un president danès, entonces, aleshores, com no havia un acord entre ells, l'única forma que fos que tirés endavant un canvi era això. Con lo qual, estem arribant a un moment...
El que va passar a Badalona, a l'anterior legislatura,
Sí, però... és a dir, a mi m'agrada molt aquests dies els discursos rimbombants respecte al progressisme i a cerrar una majoria d'aquestes, perquè estic segur que el PSC no està disposat a renunciar a l'alcaldia en pos d'un govern progressista a la ciutat.
No, perquè digue-li, escolti, faci vostè alcalde a Ernest Maragall. Està. Tots cap a casa, corrents.
Però jo crec que tampoc els comuns ho farien. És a dir, que jo crec que aquest tema de la generositat és oltre aquestes paraules buides.
Però la campanya mediàtica que estan fent els comuns, les xarxes socials, amb mapes, allò, sumem 24, o sigui, feu-nos alcaldes, no? Allò, Esquerra, veus demanant que es faci alcalde, que es faci alcaldessa Colau. Fa 4 anys... les coses no van anar ben bé així, no? Aquell pacte progressista, al final no va ser tal pacte progressista, no? Llavors, ara demanar que hi hagi un tripartit és una mica, entre cometes, de molta cara, no? Crec jo.
És tan cara com dir que Trias és un independentista.
Simplement és una qüestió d'ambició de poder. Quan veus que vas a perdre el poder, intentes jugar totes les últimes cartes
que
et queden.
Però si tu has quedat tercer, intentar ser alcalde... Quan tens davant un que ha sigut soci teu i que ha sortit del govern per fer-te la competència, és una mica...
És molt rebuscat.
Són 10:15 de la nit, si us sembla, anirem ja deixant aquí aquest tema, perquè em sembla que encara en tindrem per uns quants dies més d'anar marejant una mica la perdiu.
El programa en directe amb els
Mira, resultats. Ja no estranyaria res, perquè Déu-n'hi-do. En fi, fem una pausa i quan tornem parlarem d'un tema completament diferent, no té res a veure, que és aquesta alerta que han fet 40 investigadors aquesta tarda amb un article que han publicat a la revista Nature i que alerten de la situació límit que viu el planeta. En parlarem amb una de les investigadores que ha format part d'aquest estudi. Ara de seguida tornem.
RAC 1. El 3 i el 4 de juny t'esperem a Torrelles de Llobregat per tornar a gaudir de la nostra fruita preferida.
43a Festa de la Cirera. Un cap de setmana ple d'activitats, tallers i espectacles per tota la família.
Mercat de venda de cireres i altres productes locals. Mostra d'arts i oficis. Ruta gastronòmica. Passejades per la natura.
Més informació a festacirera.cat.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
A Motor Múnich aquest dissabte 3 i diumenge 4 convidem a passar un dia especial gaudint de rutes turístiques amb un BMW elèctric. Vine a passar el dia en família. Food trucks, música i moltes sorpreses en col·laboració amb l'empresa Circutor. Truca'ns al 93 720 75 80 i reserva la teva plaça. Només amb Motor Múnich.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC 1. RAC 1 presenta... Les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC 1. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades, amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert pel millor bàsquet a RAC 1. La nit és nostra. RAC 1. Tots som 1. U, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 de la nit i, com dèiem, canviem totalment de tema perquè això sí que realment són qüestions que potser no els hi donem tanta importància però que més tard que... més d'hora que tard ens acabaran afectant, i és que el planeta Terra ja ha superat tots els límits per la vida humana segura. De fet, aquesta quarantena d'investigadors que ara dèiem internacionals han publicat aquest informe a la revista Nature, en què adverteixen que la sobreexplotació dels recursos ja està posant en contra de les cordes la capacitat que té el planeta, però és que també posa en dubte el futur que pugui tenir la humanitat. I si em deixeu aquesta hora, m'agradaria saludar la Noelia Zafra, que és investigadora del Centre Basc per al Canvi Climàtic, i és una de les coautores d'aquest estudi que s'ha publicat avui. Senyora Zafra, bona nit, buenas noches.
Bona nit. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Nos puede decir qué quiere decir exactamente que se haya sobrepasado la mayoría de límites seguros para la vida humana? Para que todos podamos entenderlo un poco, porque esta tarde hemos leído los titulares, pero ¿qué significa exactamente esta alerta que habéis hecho estos 40 científicos con este artículo?
Pues eso quiere decir básicamente que el sistema Tierra, para poder mantener las funciones que nos proporcionan a nosotros agua, comida, el oxígeno, todo lo que necesitamos para sobrevivir, necesita funcionar de una determinada manera, y ese funcionamiento está ahora mismo, como tú has comentado, pues contra las cuerdas.
Hemos hablado mucho del cambio climático, pero este no es el único problema ya que hay. ¿Qué límites más son los que se han superado?
Pues, se ha superado también los límites de contaminantes, de agua y de biosfera, de lo que se puede pues entender como la naturaleza.
¿Qué se refiere exactamente la naturaleza? ¿Que no hay suficientes espacios que sean ya claramente que no los haya explotado el ser humano? ¿O a qué se refiere exactamente?
Pues con la naturaleza nosotros nos referimos a la biosfera. Y dentro de la biosfera nos referimos a dos cosas. Una es áreas que permanezcan de una manera más o menos naturalizada y que sigan, o sea, y que puedan seguir manteniendo las funciones que les permiten pues proveernos de los beneficios que nos proveen.
El estudio nos ha llamado la atención porque distingue entre los límites que habéis nombrado como seguros y los límites que se consideran justos. Claro, esto nos ha despistado un poco. Sí. ¿A qué se refiere cada concepto, seguro y justo?
Pues los límites seguros son es lo que se necesita para que el sistema tierra pueda seguir funcionando. Y los límites justos es lo que se necesita para que el sistema tierra pueda seguir funcionando y además pueda proporcionar a todos los seres que habitamos en el planeta, los seres humanos, en este caso, un mínimo de recursos y puedas ser capaz de absorber determinados impactos.
Claro, no sé si me puede poner un ejemplo de alguno de los límites que ya no sean justos para el ser humano.
Pues un límite que no sería justo para el ser humano, pues por ejemplo, en cuestiones de clima ya no está siendo justo y es una de las pues cuestiones en las que aún no hemos sobrepasado el límite, que unos países, por ejemplo, se estén hundiendo bajo las aguas, por ejemplo, en el Pacífico, y otros pues continúen sin ninguna restricción a las emisiones de contaminantes.
Me imagino que todo lo que se cuenta en el informe es preocupante, pero si tuviéramos que elegir uno, ¿usted cuál diría que es la situación más preocupante de lo que se describe en este informe?
Para mí es difícil elegir uno porque todos están interconectados. O sea, una de las cuestiones que son importantes en este informe es también que todo este estudio se ha hecho considerando al sistema Tierra como un sistema. Por lo tanto, una afectación a alguna de las cosas, pues tiene también consecuencias en las demás, ¿no? Entonces, elegir una sobre las otras es difícil. Pero yo sí que quería pues resaltar que en este estudio lo más novedoso y lo que pues consideramos también que es importante es el hecho de que se haya incluido de una manera transversal la justicia.
¿Qué quiere decir la justicia? ¿En qué sentido?
Pues la justicia, tal y como está en el artículo, incluye tres tipos. Incluye la justicia intrageneracional, que se llama, que es pues entre pues países, regiones, entre pues diferentes comunidades, diferentes grupos sociales. La justicia intergeneracional, que es la pues qué planeta vamos a dejarle a las generaciones futuras. Y luego también la justicia entre especies, de manera pues que los seres vivos somos los seres humanos y el resto de seres vivos que no son los seres humanos.
Claro, y entonces quiere decir que los seres humanos estamos un poco por encima o podemos aprovechar más estos recursos que, por ejemplo, los animales, o que en caso de que esto no se ponga ningún tipo de remedio, pueden empezar a desaparecer algunas especies.
Hombre, especies ya están desapareciendo, pero en caso de que no se ponga remedio, la principal especie que va a verse afectada es el ser humano.
Es decir, si no se pone remedio a estos datos que se han publicado hoy, ¿qué es lo que puede pasar si no se actúa con celeridad?
Pues imagínate, por ejemplo, que en el caso del clima y no se ha sobrepasado todavía, o sea, estamos en 1.2 y no se ha llegado al 1.5.
¿Los grados, se refiere?
Sí, o sea, ya estamos viviendo pues olas de calor, estamos viviendo sequías, estamos viviendo tormentas fuera de la temporada pues que ha sido habitual en los años atrás. Si realmente esto se sobrepasara hasta un límite que sea crítico, pues las consecuencias no te sabría decir, pero vamos, serían todavía mucho peores.
Si nos fijamos en nuestro territorio, ¿cuál sería lo más preocupante o alguno de los puntos que se nombran en este informe? ¿Qué nos estaría afectando directamente a sitios que nosotros podamos reconocer fácilmente?
Pues mira, en el caso de Cataluña, yo creo que el tema de la sequía, que hace poco se ha cerrado un canal de riego que ha, bueno, pues que históricamente ha estado funcionando desde hace muchísimo tiempo. La situación también es bastante crítica en ciudades como Barcelona, con pues con las olas de calor. Esas pequeñas cosas pues afectan al clima, y luego pues nada, el tema del agua y de los contaminantes pues también yo creo que es algo que se puede ver. No es el caso concreto, pero en el Mar Menor, por ejemplo, los contaminantes pues derivados de determinadas formas de producción agrícola pues están pues también causando que pues esté fuera de esos límites seguros.
Acabo intentando, no sé si se puede o no, con un poco de esperanza. ¿Hay alguna manera de revertir esta situación? ¿O estamos en un punto de no retorno?
Estamos en un punto difícil, pero bueno, a mí me gusta pensar que siempre hay retorno. Lo que es importante es que se actúe rápido. Y sobre todo, yo creo que es importante, y esto ya es una opinión personal, que se actúe de una manera, pues, en consenso social, para la cual, las medidas que se tengan que implementar para poder afrontar esta situación, pues, sean también justas.
Noelia Zafra és investigadora del Centre Basc per al Canvi Climàtic i és una de les coautores d'aquests 40 investigadors d'aquest estudi que s'ha publicat a la revista Nature. Senyora Zafra, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta noche.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs, bueno. En fi, aquesta és la situació, una mica el panorama que hi ha. Espera, no us estem sentint, perquè teniu els micròfons apagats, ara.
Sort que ha acabat amb un missatge mínimament optimista, no, malgrat que no ho era del tot.
No, és que només que el sortiu que res. Ens extingim, no. Poses la tele i ho veus clarament que ens anem cap a l'extinció. Perdó, ara que frivolitzi una mica.
Què, a veure, no t'ho creus tu, això, d'aquest informe, Àlex?
No, absolutament, no, però feia broma, dic que... situació és molt complexa.
No, però tornem a la política, i ho sento molt, eh?
A veure, Camilo, sisplau, eh?
És a dir...
No té prou amb què hagi una convocatòria electoral.
No. El Camilo, el proper dia, li diré que faci ell el guió de la tertúlia.
És a dir, els ciutadans volem que tot sigui verd, els animals, l'aire, no sé què, però volem el cotxe al mateix temps. És a dir, la sensació aquesta de que hi ha una preocupació creixent respecte al clima, però al mateix temps no renunciem al nostre estil de vida, perquè realment el problema de desgast del mediambiental no és un tema de població, és un tema de com el nostre estil de vida condiciona l'explotació dels recursos, no? És a dir, mil milions de persones que vivim en Europa i en Nord-Amèrica, el seu estil de vida condiciona el 7.000 milions de la resta d'Àfrica, d'Àsia, condiciona aquestes pautes d'explotació. Con lo qual, políticament parlant, qui resol aquesta equació de volem el cotxe però volem l'aire net? És que aquest és el problema.
Teníem també aquí l'estudi el nostre meteoròleg, l'Abel Caral. Abel, bona nit de
nou. Bona nit.
Què t'ha semblat aquest informe, que tu també te l'has pogut mirar aquesta tarda, i també sumat al que ens deia ara aquesta investigadora?
Home, és un element més del que ja sabem, del que ja fa temps que veiem, i al final doncs està bé que es publica una revista de tan prestigi com Nature, i que sigui un informe tan complet, elaborat amb gent de diversos països, i que ens posa sobre la taula doncs, el problema que tenim, que moltes vegades sembla que sigui que a finals de segle ha passat no sé què, però al final o canviem el modus vivendi o canviem la manera de viure a nivell global, o ens anem doncs, cap a l'extinció, però si més no, la bombolleta, que jo sempre parlo de la bombolleta occidental, algun dia rebentarà, perquè al final som quatre privilegiats que vivim com vivim, en gran part per haver explotat i haver exprimit la resta del planeta, que són, per altra banda, moltes vegades els que estan més perjudicats. Per tant, jo crec que és que hem de començar per les petites coses, com negar-nos a comprar, i això és una cosa que, perquè al final decidim quan hi ha eleccions, però decidim també en el nostre dia a dia, amb petites accions com quan vas a comprar al súper, allò que no estigui envasat en material reciclable, però estigui envasat en porexpan o plàstic, doncs no ho agafem. I al final les grans empreses han de canviar també la manera de com ens entreguen els productes.
Sí, però tenint en compte com està la situació, creieu que això ara ja depèn de situacions o d'accions individuals o hi ha d'haver unes accions que vinguin de, per part de les institucions? Perquè això seria com començar per baix, no?
El
moviment
poder,
que comenci
mica,
per baix, però és que, esclar, tenint el moment que estem, no sé si és possible.
És consciència individual jo i accions crec, polítiques que,
jo crec que són les dues,
obliguin a la col·lectivitat.
No serveix de res que fem això, no? O que mirem de... amb les nostres accions diàries, doncs, des de reciclar fins a anar caminant en comptes d'agafar la moto o el cotxe, no serveix de res si després els que dirigeixen el món, no, els grans polítics i els suposats estrategs, no fan res, no? Perquè al final, sí, jo crec que són les dues coses. Tampoc serveix de res que els polítics prenguin grans decisions i després la gent en el seu dia a dia, doncs, passi, no?
També hi ha una qüestió d'equilibri, diguéssim, geoestratègic mundial, no? Hi ha una sèrie d'àrees geogràfiques que segurament amb la voluntat d'arribar al nivell de vida i de consum que hem arribat, no? Al primer món dit així, no?
És lícit, a més a més, clar.
I els estem demanant segurament uns nivells d'exigència que, diguéssim, l'Europa occidental, el món occidental, se'ls ha passat, vull dir, se'ls ha incomplert durant les últimes dècades, que és el que permet que disfrutem ara del... segurament del nivell de vida...
Camilo, per acabar, ja, eh?
Insisteixo, quina és la preocupació, segons els baròmetres, de Sant Cugat i de Barcelona, que de la ciutadania? La mobilitat, i quan la mobilitat volen dir l'ús del cotxe privat, perquè, no, és a dir, perquè hi ha molta gent que ha votat pensant en que volen anar en el seu cotxe, tal. Entonces, hi ha una certa doble moral respecte a aquest tema, que de veritat, l'anticolauisme fa això, no fa una altra cosa, per exemple, s'executa això.
Passen gairebé 3 minuts de les 10 de la nit, ara de seguida acomiadarem la tertúlia, però abans ens posem al dia, com sempre actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara, què és el més destacat aquesta hora?
Doncs que l'independentisme no es posa d'acord en com afrontar el 23J, Junts insisteix en la llista unitària, però Esquerra la rebutja i proposa un front comú que vagi més enllà de com presentar-se. Planteja compartir part del programa electoral. La CUP també creu que s'ha de refer la unitat independentista, però vol separar de les eleccions del 23 de juliol. Tots tres grups s'han reunit amb Pere Aragonès per analitzar els resultats del 28M i parlar sobre com encarar les eleccions espanyoles.
D'altra banda, ara en parlàvem. Els científics avisen que cal moure fitxa per no posar en risc el futur del planeta Terra.
Una quarantena d'investigadors internacionals han publicat un informe a la revista Nature en què adverteixen que la sobreexplotació dels recursos posa contra les cordes la capacitat del planeta i el futur de la humanitat. L'estudi conclou que la Terra està molt greu però encara no terminal. En una entrevista al 9C de RAC1, Noelia Zafra, investigadora del Centre Basc per al Canvi Climàtic i coautora de l'informe, ha insistit en el concepte de justícia per revertir la situació.
Tres tipus. Incluye la justícia intrageneracional, que entre países, regiones, entre diferentes comunidades, diferentes grupos sociales, la justicia intergeneracional, que es la qué planeta vamos a dejarle a las generaciones futuras, y luego también la justicia entre especies.
Els científics han analitzat els grans límits del planeta i conclouen que s'han sobrepassat 6 dels 8 indicadors que consideren segurs, per exemple, la preservació del clima i la biodiversitat, les masses d'aigua dolça, els cicles de nutrients i la presència d'aerosols contaminants a l'atmosfera.
Per cert, que a partir de demà ja es pot demanar la baixa laboral per regles doloroses i incapacitants.
És una de les mesures estrella de la nova llei espanyola de salut sexual i reproductiva. En el cas de les baixes per regles incapacitants, serà el metge de capçalera qui decidirà si una dona pot demanar-la o no. Serà en funció dels símptomes, del seu historial clínic o bé de si té alguna malaltia diagnosticada. A partir de demà també es podrà demanar la baixa després d'un avortament i a partir de la setmana 39 d'embaràs. Fins ara, en aquest últim cas, els metges en podien donar si la justificaven amb una patologia derivada de l'embaràs.
I en marxa aquesta hora el primer gran concert del Primavera Sound.
Els Pet Shop Boys són els grans protagonistes de la jornada inaugural que s'està fent al Parc del Fòrum de Barcelona.
I anem en directe, Udal Martínez, bona nit.
Bona nit, sí, un concert que ha començat amb una estètica molt minimalista. Els dos membres de la formació, Neil Tennant i Chris Lowe, que han aparegut sols amb unes ulleres amb símbols de la banda gegants i amb les típiques gabardines, en aquest cas eren blanques. I s'han estat així durant la primera mitja hora de concert, sols a l'escenari, interpretant temes clàssics com Suburbia o també Opportunities, let's make lots of money. Han estat sols, però fa una estona han sortit a la resta de membres de la banda i la veritat és que el to del concert fins i tot ha pujat encara més, encara és aquest to més festiu. Ara de fons segurament podeu sentir el tema Paninaro. I això, de moment, molta gent, la veritat és que cada cop està més ple aquesta esplanada del Parc del Fòrum, que recordem que de moment avui tot just hi ha hagut 4 concerts en aquesta nit inaugural, i la cosa demà anirà clarament a més ja amb els primers caps de cartell, com per exemple Blur o també New Order.
Doncs sí que ho sentim una mica, Eudald, però també et sentim a tu, no com ha passat aquesta tarda, que pràcticament no t'hem pogut escoltar amb la música que sonava de fons. Gràcies, Eudald, que vagi bé.
Ho hem anat corregint, fins
bona
ara.
Bona nit, fins ara. I als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Doncs mira, tertúlia amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas i Àlex Dalmas. Estarem pendents de la final de l'Europa League, que està jugant al Sevilla contra la Roma de Mourinho. De moment, al descans, Roma 1, Sevilla 0. Està guanyant l'equip de José Mourinho. Activarem el massiòmetre un dia més, aquest termòmetre per saber si Messi
avui com està?
Torna o no. Avui està equilibrat, jo diria. Avui està...
Millor que ahir.
Jo, sí, crec que sí, crec que sí. Una mica millor que ahir, però... És que això donarà moltes voltes encara, Anna. Hem d'escoltar Sergio Busquets, ara ja sí, aquest vespre, fa només una estona, ha fet l'últim acte com a jugador del Barça. Ha estat un acte al mig de la gespa del Camp Nou, amb convidats, amb vídeos, repassarem una mica com ha anat. I tenim dues entrevistes interessants. Una és Vicky Losada, l'única jugadora del Barça que ha aixecat una Champions, l'única que ha aconseguit el Barça femení, ara juga a la Roma femenina, i també Roger Torrent, el conseller d'Empresa i Treball, que també és president del circuit de Barcelona-Catalunya. Sí. Aquest cap de setmana hi ha la Fórmula 1 i hem parlat d'aquesta cita esportiva amb Roger Torrent.
Doncs escoltem a partir de 2:15, com sempre. Fins ara, Aleix, gràcies.
Fins ara, gràcies.
I el temps, amb l'Abel Caral, que no torno a dir bona nit perquè ja és la tercera vegada. A veure, acabem el mes de maig, hem dit, marcat per les precipitacions, ha plogut 27 dels 31 dies.
Correcte.
I el mes de juny, demà, també ha de començar igual o no?
Sí, demà i els propers dies, també el cap de setmana, sembla que anirem tenint ruixats i tempestes de tarda, sobretot, tot i que demà al matí ja hi pot haver precipitacions cap a les comarques de Lleida, febles d'anar fent, com les que tenim ara en alguns sectors de Ponent, també tenim encara algun ruixat dispers en altres comarques, aniran a la baixa, però al llarg de la nit encara pot anar fent cap a les comarques de Lleida, i també demà al matí algunes precipitacions febles que poden arribar cap al nord de les comarques de Tarragona. A partir del migdia i al llarg de la tarda, de nou, xàfecs, tempestes irregulars a molts sectors de l'interior del país. Avui alguns ruixats, alguns aiguats una mica forts, amb calamarsa cap a l'Alt Penedès, que ha fet baixar la riera de Vilafranca, per exemple, cap al Garraf, doncs bastant carregadeta. Aquestes rovinades d'aigua que apareixen sobtadament, compte, perquè això pot tornar a passar, que en alguns casos són, doncs, això que dèiem l'altre dia, reviudes i deixen aigua, molta aigua en poca estona. Cap a la mitja tarda vespre, la majoria de precipitacions aniran desapareixent, i com avui han arribat a la costa, demà seran menys probables a la costa. Demà sembla que sobretot a l'interior del país, però començar el mes de juny, que ja és un mes que ens porta ja cap a l'estiu amb pluja, doncs bona notícia.
Gràcies. Sí.
Perdona, que m'està donant una cosa. Avui encara hem tingut 30-31 graus cap a Ponent, cap al sud. Demà, sobretot aquí a les comarques de Lleida i Tarragona, 2-3 graus menys, per tant, començarem
no
el juny.
No cal abrigar-se tampoc. Aquí,
no, començarem el juny amb menys caloreta en alguns sectors que no pas l'últim dia de maig.
Sí. Gràcies, Abel. Que vagi bé. Fins ara. Adéu. No marxis gaire, perquè em sembla que els tertulians volen fer-te consultes meteorològiques per aquest cap de setmana. Així ja us ho deixo mentre fem la pausa de publicitat. Gemma Aguilera, Magda Gregori, Àlex Govern, Camilo Vaquero. Gràcies per venir una setmana més a la tertúlia del 900. Nosaltres fem una pausa i mentre consulten la previsió meteorològica esperem ja a l'estudi al Guillem Efemerí i a la Paula Ergar. Tornem de seguida.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Aprofita ara la classe de prova gratuïta que ofereix profe.com i ajuda el teu fill a acabar el curs amb les millors notes. Amb classes particulars online adaptades als vostres horaris i sense moure-us de casa, gràcies a una metodologia provada, amb professors verificats i amb totes les assignatures disponibles de primària a batxillerat. I ara també amb nous cursos d'estiu per a primària i secundària. Entra ara a profe.com i reserva la teva classe gratis.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1, tots som 1.
amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC RAC 1.
El Barça jugarà la final de la Champions! Serem a Indove!
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC 1 se'n va amb el Barça a Indove. Viatgem amb tot a una cita històrica. La final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Indoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions. Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions.
Indoven!
Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC 1. Tots som 1. 9-7. Amb Anna Ballonesa.
3 minuts per un quart d'onze. Picant el teclat del piano, com cada setmana.
Ai, quan sona la sintonia.
Home, sí, feia dies, bueno, en fi, hem tingut alguns petits incidents que no hem pogut fer al programa. A veure...
La vida, el directe...
Exacte, el futbol, totes les coses que passen a l'actualitat. Exacte, res dolent, per sort. A veure, tornem a l'horari habitual dels dimecres, parlem de cinema, de sèries, de televisió. Bueno, és que no us he saludat.
Hola.
Us he anunciat abans. I no us he saludat. Què tal, Guillem, Paula, com esteu?
Molt bé.
A veure, aquesta setmana què m'heu portat?
Doncs mira, t'he portat l'actualitat més rabiosa de la televisió.
Què passa?
I també et portem les millors i pitjors sèries d'aquest mes.
Farem una mica de balanç.
Sí.
I a més un mes marcat per als finals de sèries.
Ai, sí, no me'n parlis perquè... Bueno, mira, estic...
Ara en parlarem.
Sí, estic una mica, clar, evidentment trista perquè s'ha acabat Succession.
Sí.
Però estic contenta de com s'ha acabat. Així que
sí,
mira, m'he quedat
bé.
Com una mica tranquil·la, saps? Sí. Bé, però vaja, voleu començar parlant de tele,
Sí.
Ja hi arribarem. Sí. Ja hi arribarem.
Sí. Deixem-me demanar perdó per si acabo cantant algun gol, perquè soc molt romanista. Soc un fan de Roma descarat.
Sevilla 0, la Roma 1, Va guanyar la Roma de Mourinho.
Potser canto algun gol.
Va guanyar aquest partit.
Don Draper, mira.
A veure, que us apagaré les teves,
Jo per si acaso ho dic, per després que no recrimineu.
T'hauria d'haver posat aquí a l'altra banda. Clar. I, bueno, tu ens avises, si marca la Roma o marca el Sevilla, ens avises. Paula.
Vale, doncs jo vaig al que va passar ahir, que Amazon Prime Video va presentar Operación Triunfo 2023.
Déu-n'hi-do.
D'això ja vam parlar fa unes setmanes, que Operación Triunfo tornava, però tornava fent història a una plataforma.
Mm-hmm.
O sigui, és un format que sempre fa història, no? Que d'alguna manera, no sé què té, però...
Clar, el tema de fer història ho veurem, perquè també ara anem a veure si l'experiment...
Però a veure, ha començat ja o no?
No. A tardor. Val. Això ens esperem fins a tardor, que s'estrenarà. ¿Vale? Però, i com tornarà? Tornarà amb la mateixa productora, amb Just Music, tornarà amb la directora d'Acadèmia, Noemí Galera, la sí. última que va ser, i tornarà amb...
Atenció,
la presentadora Chenoa. Que gran, és que
s'ho mereixia,
s'ho mereixia. Jo crec que ha fet molts
punts. Molt interessant.
Home,
sí, és
sí,
una
no?
mica un sorpasso, no? És l'evolució natural,
sí.
No? Concursant, jurat...
Sí.
Presentadora, una mica també com Mònica Naranjo, també que la vam començar a veure
sí.
de jurat a alguns programes, ja va passar a presentar. Sí,
però és que ja ha fet de concursar, o sigui, la Chenoa ja comença més avall. Sí, o sigui, és com que tanca el cercle, no?
Sí, acabada siguent la directora d'Acadèmia, el 150.
A veure, explica'ns, Paula, com anirà una miqueta tot això, ara que Operación Triunfo se'n va a Amazon Prime.
Sí, doncs serà el primer programa d'entreteniment que s'emeti en directe a la plataforma, I jo crec que a les plataformes, perquè jo crec que a Netflix tampoc hi ha un programa en directe.
Aquí,
ni
a Espanya,
ni a Movistar. En directe, parlem? Vale.
Sí. I fora d'esportius, no.
Oi? Tindrà 14... Bueno, durarà 14 setmanes, o sigui, 14 gales, i tindrà un canal 24 hores, això ho tenia Televisió Espanyola,
sí.
I altres continguts derivats, perquè hi haurà postgala, etcètera. Però així enganxarà l'audiència més jove, no?, a partir del canal 24 hores, per YouTube, etcètera, i ja es quedaran per les gales per veure-les a l'Amazon Prime Video, a veure si surt bé aquest experiment. Llavors, El càsting, que serà el principal, sempre, bueno, ens enamorem del càsting.
Cues, no?
Sí, t'acordes?
Els pares que acompanyen els fills, l'amigo que t'ha apuntado però que tu no lo sabies, que és una sorpresa, no?
L'acompanyant que acaben agafant.
Sí, i és molt important perquè és la fortalesa d'Operació Triunfo. Si no enganxen els nens, no enganxen. I també és veritat que ha renovat el panorama musical des de fa 22 anys, o sigui... Bisbal, Xenó, Amaya, Aitana...
Sí, però només són les primeres. O sigui, és com que hi ha algunes que desapareixen.
Exacte, sí, totalment, totalment, totalment.
Bueno, i estarà a 9 ciutats. Apunteu qui vulgui apuntar-se al càsting d'Operació Triunfo.
Guillem, tu vols apuntar o què?
No.
No és el teu?
Vull començar a fer classes a cant, però això
és
un tema personal.
Ai, ens ho aniràs explicant, això?
Però no em veig.
A veure, ciutats, evidentment...
Abans de Masterchef, que...
Sí? Bueno.
Celebrity, no?
Celebrity. Què et fas, sisplau? Ajudeu-me.
I tu, Anna, Supervivientes.
Sí, exacte, sí, sí.
Bueno, càsting a 9 ciutats des del 3 de juliol al 19 de setembre. Estaran per Barcelona, Saragossa, Santiago, Bilbao, València, Les Palmes, Màlaga, Sevilla i Madrid. Uh-huh. I d'aquí traurem els nous Bisbal, les noves Aitana i Ana Ward.
Els professors, no? Que també és un sempre, no?, dels punts forts d'un programa com aquest.
Sí, sí, sí. Hi ha una mescla de vells coneguts i noves incorporacions. Estarà Noemi Galera, que repeteix com a directora, com hem dit, Manu Guix com a director musical, mític, i la resta seran cares noves que sorprendran i agradaran, han dit. Te'n recordes que estaven los Javis?
Mm-hmm. Van a aquests no estaran, no?
Que espero... Bueno, espero no, que no.
No, no, perquè més, a part que fan sèries i sempre... Mira, gol al Sevilla.
Però...
És que és totalment multipantalla. Sí.
Estan en exclusiu també treballant per altres plataformes, vull dir que m'estranyaria haver saltat a
millor
prendre
vídeo. Millor que no, no? Són una mica passats. Vale. Ja, bueno. I també va estar Iciar Castro, bueno, sempre sorprenen una mica.
A veure què hi ha.
En fi, després, el premi serà 100.000 euros pel guanyador.
100.000 euros, euros, molt bé.
No és poc. I després estan les plataformes
que
té Amazon, que és inabarcable. Així que... Així.
A veure, així és com sona... És la sintonia de sempre, no?
Però
amb una mica de maquillatge i ja està.
I amb el puny.
Doncs, en fi, ja sabem, Operació Triunfo, que tornarà aquesta tardor, però
molt
avui...
interessant, no? Veuràs com funcionarà, si el canvi aquest...
Veurem si el tema de la plataforma, no? Com funciona i si la plataforma també guanya subscriptors, no? Perquè això també s'haurà de veure si és beneficiós o no per ells. En fi, avui, a banda de televisió, hem començat dient que també volíem parlar... de fent balanç, no?, d'aquest mes de març amb el final d'algunes sèries bastant mítiques.
Sí, és que ha coincidit el mes que han acabat sèries com Succession, que ara en parlem amb més detall, Ted Lasso, que aquesta setmana també ha acabat, Barry, que per mi, sincerament, és la millor sèrie d'HBO per damunt de Succession, i la meravellosa Miss Maisel, que també ha tingut un bon tancament. Ens hem d'aturar, òbviament, amb la gran sèrie Succession.
És l'única careta d'una sèrie que deixo sencera, sempre.
És que s'ho guanya a pols. És tan bona aquella música. I...
Bueno, Joc de Trons, també, no?
Sí, hi ha unes quantes...
Ha unes quantes.
Jo, com que no l'he vist, Joc de Trons.
Ullo. Un dia fem intro.
Ja ho sabeu.
Joc de Trons és la més fàcil de saltar, perquè és avorrida.
Calla.
És avorrida.
No.
Avorrida.
Però és que aquí surten unes imatges i que et donen pistes ja de la sèrie. I, a més, aquesta música, que després, em sembla que ho vam comentar algun dia, que aquesta sintonia la reaprofiten dins la sèrie.
Exacte.
Adaptada, també.
És un leitmotiv que al cinema sempre ha passat.
A veure, espera. Mira. No, pensava que era aquell tros que torna una altra vegada. No, és que és llarga, aquesta
intro. És llarga, i en el capítol final, que són 90 minuts de capítol, hi ha moments on la música pren un protagonisme increïble, amb un nou tema també que es desenvolupa a partir d'aquell leitmotiv. És espectacular. Abans d'entrar una miqueta al suquet de l'últim capítol...
No farem espòilers,
No.
És molt massa aviat, encara.
Un altre un homenatge, jo crec, que a una sèrie que trobarem a faltar, sobretot pels seus Fuck Off.
Fuck off. Entre d'altres, eh?
És que a YouTube està ple d'aquests recopilatoris, els fuck-offs, sobretot del Logan Roy, però que també va començar sent un insult que va créixer dintre del repartiment i tots els personatges han acabat amb aquests fuck-offs increïbles. Us ha agradat al final?
Jo crec, molt. Jo crec que està a l'alçada de la sèrie, no?
Sí, ho escrivia la crítica de Seguizaus, que vam trobar en seguida quan va acabar el capítol. Clar, que costàvem també a purgar totes les emocions, no? Aquests 90 minuts tan intensos, però és l'essència de la sèrie és aquest capítol. Jo crec que potencia molt bé el que realment és la sèrie, i ens hem passat anys parlant molt, és una comèdia, en el fons és una comèdia negra. Jo, si algú explica aquest capítol final, és que és un drama brutal.
Prou, fins aquí.
Sobre què manament estan aquests fills del Logan Roy, que són uns crios, per molt que tinguin 8.000 milions al banc i tinguin 40 anys, són al final uns nens petits, com els de la careta introductòria, que no saben molt bé què fer la seva vida.
Va, doncs
i
no,
fins aquí ho deixo.
No diguem res més, perquè...
espectacular a l'alçada de la sèrie, i 90 minuts a més molt ben rodats. És una sèrie que està rodada en pel·lícula, eh?
Mira, jo crec que la tornaré... Vull tornar a veure aquest últim capítol. No, perquè vaig veure l'últim capítol i anaves patint, no?, per algunes coses, i m'he perdut detalls, segur.
Sí, jo l'he vist dos cops. Clar, perquè el vaig veure al matí per feina i a la nit amb la meva nòvia, perquè si no em deixava.
I vas fer el salt, eh? Al matí.
Estava avisat, eh? Ja dic, mira, t'aviso.
Va, passem de sèrie. Quina més s'ha acabat?
Sí, una altra que s'ha acabat. El divendres passat es va acabar la senyoreta Maisel, la meravellosa senyoreta Maisel. Bueno, va dir adéu. I és que lo interessant d'aquests finals que estem dient d'aquest mes és que tots han estat sèries emblema de les plataformes, com bueno, Succession, com Maisel, com... Bueno,
les El altres... Lasso.
Sí, cadascuna de la seva plataforma. I aquesta, vulguis o no, va donar-li prestigi.
És el final d'una època.
I creieu que té algun sentit que s'hagin acabat ara totes aquestes sèries al mateix mes? O...
Sí, s'acaben per entrar dintre dels Emmys, dels Premis Emmy, sí, totes coincideixen per això.
Val.
Lo interessant és que dius, jolín, el mateix any, no?
Sí, també és veritat que totes elles, excepte Ted Lasso, van estar afectades per la pandèmia, i segurament a postpandèmia han anat més ràpid en els capítols que tenien pendents, i potser, mira, casualitats, però és veritat, lo dels semis és...
Sí, clar, per entrar-hi. Bueno, i escoltem una mica Rachel Brosnan.
A veure...
I can't believe I'm losing him to Penny Pan. That's her name. Penny Pan. I'm sorry, but look at me. Who wouldn't want to come home to this every night? Bueno, és que per qui no ho hagi vist, aquesta sèrie va d'una dona dels anys que 60, que bueno, de sobte és la revelació dels
stand-up comedy.
Això. Dels monologuistes, no? I a més una dona, doncs és com que molt, molt xocant. És molt interessant el seu personatge, molt interessant la que fa de la seva repre, és molt divertida la sèrie, molt bonica, com deliciosa,
sí,
feta
és
així com Mad Men, saps? Que te la vols menjar. I aquesta cinquena temporada, que ha passat una mica sense pena ni glòria,
és
una de les més millor valorades a Metacritic. O sigui,
a mi m'agrada moltíssim.
Jo animo la gent a que vegi aquesta última, encara que s'hagin sentat les altres.
La tanca molt bé, la quarta va baixar, i jo crec que la recupera molt bé, i era la gran sèrie de Prime Video, quan buscava sèries de prestigi, i ara, en canvi, Prime Video veiem que és més això, el Senyor Sanells, sèries de gran pressupost que no tenen molta ànima, i fa una mica de pena acomiadar-nos.
A veure, ens queden 5 minuts, què us sembla si fem una mica del top de bones recomanacions, però també allò que fem a vegades, no?, de dir, això és un bluff, no, us estalviem la feina, no perdeu el temps, no cal convidar.
Sí.
Per on comencem, Guillem?
Comencem amb Miss Davis, que ha acabat també fa poquet. És una minissèrie que tenim a HBO, HBO Max, és espectacular i seria una de les millors coses que hem vist aquest mes de maig. She'll speak to me through here, and then I'll just repeat whatever she says. Not she. It.
It is a machine. Una mica com Succession,
És que és espectacular, mireu-la. Si teniu HBO Max, mireu-la ja, perquè és una sèrie fantàstica, gènere fantàstic, creada per Damon Lindelof, el creador de The Watchmen, The Leftovers, el productor de Lost, i ens explica la història d'una monja que es dedica a lluitar contra la gran intel·ligència artificial que domina el món, que és la Miss Davis, el títol, que és una intel·ligència artificial que està a l'orella de totes les persones, que domina la seva vida amb una aplicació i que fa que el món sigui fantàstic, això és així, però ella té una vendeta personal amb aquesta intel·ligència artificial i anirà per totes a través d'una missió que li encomana la mateixa intel·ligència artificial, que és trobar el Sant Grial.
Uf, Esther, em sembla una mica...
És una sèrie molt rebuscada. Que juga completament, és una joguina de la sèrie, que juga amb tots aquests mites que hem parlat, no? Aquest Sant Grial, tots els tòpics de mil sèries i mil pel·lícules, aventures remesclades, i t'ho passes molt bé. És una sèrie fresca, divertida, amb molta ànima, que val molt la pena, que tens la Betty Gilpin, que era la protagonista de Glow, com aquesta monja, que a més, viure aquestes aventures amb el seu antic nuvi, que ella el va deixar per anar-se'n amb Jesús, diguéssim, no? I dedicar-se a l'església, i aquí ja també hi haurà una atenció molt interessant, i són 8 capítols molt rodons.
Va, doncs,
que no t'esperes.
Aquesta per... ens l'apuntem.
Sí, i a més rodada a Barcelona.
Ah, mira.
La fan passar per Roma, que no s'enganyi, però veieu...
Però és Barcelona,
sí,
eh?
Sí, es nota.
Molt bé. Va, d'una bona a una que no cal que hi perdeu el temps.
Vale, Citadel.
A veure.
Tu pasado. Es un mito. Tu pasado era Citadel, una agencia de espionaje que no le debía lealtad a ninguna nación.
Aquesta no cal que la mirem, eh, Paula?
No, no cal. És la segona sèrie més cara de la història. S'estrena avui a Prime Video.
No, ja ha acabat també, sí.
Vale. I, bueno, és bueno, segons Prime Video és la més vista, la segona més vista,
la primera,
encara que mai donen dades, sí. O sigui, això l'ho de sempre, t'ho has de creure perquè vols. I quan et diuen que és la més vista, jo m'espanto.
És que hi han informes de ratings dels Estats Units que diuen que no l'han vist tanta gent, i en canvi ens hem de tragar la trola d'Amazon.
És que això, realment...
I han confinat una segona temporada. Bàsicament és una història de superespionatge amb una parella, que és la Richard Madden i la Priyanka Chopra, que no tenen gens de química entre ells. No et creus res. I és una... Aquests clichés i tòpics que deien que Miss Davis els donen la volta i els fan una forma divertida i fresca, aquí és el contrari. És tòpic i realitat tòpic.
Doncs no cal que ens hi entretinguem més.
I sembla feta per un algoritme.
Citadel no cal. Una que sí.
Silo, a Apple TV Plus.
No sabemos cuánto tiempo llevamos bajo tierra. Ni siquiera quién construyó el silo.
¿Quién es aquesta?
És una sèrie post-apocalíptica, Apple TV Plus, que segueix sent una de les millors plataformes en quant a quantitat de títols i qualitat,
sí.
On la Rebecca Ferguson interpreta a una dona d'una població de 10.000 habitants que viuen sota terra i són els únics que queden a la terra, aparentment. I si surts fora, moriràs, diguéssim. A més, tots ells tenen, si ho demanen sortir, els permeten sortir. I tota la gent que viu allà veu com aquesta persona mor. Però a partir d'una mort estranya, ella investigarà i anirà veient com està estructurada aquesta societat, si realment els que viuen aquí dintre d'aquest silo sota terra,
sí,
són els que hi ha a terra, o si hi ha alguna cosa més en aquesta societat que s'han inventat. És sense ficció, és fantasia i també cinema negre mesclat amb aquesta investigació que va crear la protagonista, amb Tim Robbins també.
Si tenim claustrofòbia, la podem mirar o no?
Al final vivim en pisos tan claustrofòbics que ja estem acostumats a no tenir llum natural alguns de nosaltres. Tampoc és, no és tan diferent del que vivim avui en dia. Si us agrada això, el tema més sense ficció, Silo, a Apple TV Plus, val molt la pena.
Va, i una última que no cal tampoc que perdeu el temps, molt ràpid.
Es diu El silencio y así nos quedaremos.
El juez ha adelantado tu salida gracias a tu trabajo en los invernaderos. Bueno, por la especial condición del...
El silencio també, la nova de Netflix, la nova espanyola de Netflix, que ha estat la més vista en 3 dies a la plataforma, però
ja veiem que això no és garantia de res, eh?
De fet, tot el contrari.
El silencio no cal. En fi, un mes de maig que hem tingut alguns finals sonats i hem tingut, doncs, això, algunes propostes positives i d'altres de negatives, que us estalviem molt de temps perquè no cal que el perdeu buscant. En fi, Paula, Guillem, que vagi molt bé i ens veiem la setmana que ve. Nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, bona nit de nou.
Bona nit.
De què parlarà demà
el
Basté?
Entrevistarà el president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, davant una possible dissolució del partit, i al tram final del programa conversarà amb el director Pedro Almodóvar.
Doncs això serà demà, Pedro...